Ara comentàvem a un quart de set de la tarda des de la plaça de la Font, seguint la tradició, l'anada de la processó, i bé, l'itinerari que fan també és diferent al que pot fer el seguici de la vigília de Santa Tecla. Fan una evolució per tot un seguit de carrers per abocar novament aquí al Pla de la Seu. Per tant, ara el so d'ambient que sentireu és senzillament la quantitat de persones que de mica en mica es van aplegant aquí a la plaça i que no es volen perdre aquest esdeveniment, que és l'entrada del braç de la patrona de Santa Tecla.
Primer ha de sortir.
Primer ha de sortir. És el que, mira, justament és que és això el que t'anava a dir. A veure, com si fos una previsió informativa, expliquem el que ens espera, Jordi. A veure, quina és l'evolució que ha de fer ara,
doncs,
tot
mira,
plegat?
Doncs mira, ara hauria ja d'estar arrencant el Vall de Diables, encara no és així, estan fent el tom a la catedral en aquest moment tots els elements, preparant-se, i nosaltres divisem aquí a l'inici del carrer, doncs, de les Coques, a la colla Castellers de Sant Pere i Sant Pau, que està, doncs, començant a fer aquest tom per darrere la catedral. Per tant, doncs, darrere ja vindran les autoritats que entraran a Pla de la Seu per entrar des d'aquí cap a dins de la catedral i recollir el braç, no? En aquest moment veiem que prenen posicions els membres dels Diables, que suposo que es posaran en un lateral per deixar pas a les autoritats, perquè realment les autoritats han d'entrar per aquí on s'estan col·locant els Diables en aquest moment, i esperem, doncs, que s'obri una mica d'espai, no?
Hi ha una representació del clergue a la porta de la catedral, jo no sé si és accidental o que realment esperen i han de rebre les autoritats.
Sí, això és,
no?
És interessant de comentar-ho, perquè realment l'ortodòxia de la catedral, diguéssim, marca una sèrie de rituals també, una sèrie d'elements que ens remunten a la primera consueta, que és aquest cerimonial, aquest llibre escrit, que a l'any 1369 ens explica ja com s'organitzava la festa. Aquesta consueta, doncs, marca precisament que hi ha una sèrie de personatges que tenen unes funcions i no unes altres, i hi ha uns que han de rebre aquí a la porta de la catedral a les autoritats civils que pugen en corporació des de l'Ajuntament, no? Això és una de les característiques, doncs, com bastant protocolàries i bastant necessàries, no? Veient, entre altres, a mossèn, doncs, Gallard, no? També administrador de la capella Sant Magí, els membres del capítol, no estan tots, però aquestes persones el que faran és acompanyar, cerimonialment, podríem dir, la corporació fins al lloc que estarà l'arquebisbe, no? I el capítol de la catedral. En aquest moment ja veiem la bandera de la ciutat, que entra al Pla de la Seu, la Guàrdia Urbana intenta fer una mica de lloc perquè realment els Diables s'han col·locat aquí, doncs, a la sortida, però bueno, jo crec que encara en aquest moment serà possible passar i se fa una mica així més difícil, però vaja, jo crec que entrarà en pocs minuts aquí, arribarà primer la bandera de la ciutat, la senyal de ciutat, que representa el conjunt de la població, amb aquestes dues masses d'argent que escorten, doncs, la senyera, també actualment, doncs, per la Guàrdia Urbana, pels ugiers de gala. Els ugiers són els ordenances que es vesteixen, són aquests senyors que van de negre amb guants blancs, amb aquests barret de dues puntes, no? Que, doncs, no
molt elegants, eh?
Sí, molt elegants. Aquests sastres van ser fets per sastres, pel sastre Ambròs, un personatge, doncs, jo penso ja molt entranyable amb la mitologia de la Santa Tecla popular, i, doncs, bueno, llueixen realment amb molt de carinyo, no?
Ara la corporació ja arriba, està a punt d'entrar, i com bé deies, no?, seguint una mica el ritual, els hi donen la benvinguda representants del clergat de la catedral de Tarragona, i ara entraran a la catedral.
Sí, realment el que es convida primer, efectivament, en aquest moment, és a que la senyera de la ciutat entri a la catedral. Fixeu-vos que ocupa una posició honorífica, i darrere, doncs, ja trobem a les ciutats germanes, a la corporació, presidida, doncs, per l'alcalde, i a darrere ja el que seria ja l'escorta de la Guàrdia Urbana també, i el conjunt de la banda de música Unió Musical de Tarragona, que és la que actualment. En aquest moment l'alcalde saluda mossèn Gallard, protocolàriament, els primers tinents d'alcalde, i de manera progressiva, doncs, a la
una
resta
mica,
de la corporació.
Clar, la cosa jeràrquica que en aquestes qüestions de protocol, i més en una festa major, doncs, és fonamental, s'ha de fer.
Sí.
Entre la banda Unió Musical de Tarragona, darrere.
Sí, que quedarà aquí d'això, i ja en aquest moment, doncs, se col·loquen al Vall de Diables per sortir, doncs, a aquesta processó. És un dels actes més importants de la festa, sense cap mena de dubte, i ens hem de remuntar no al 1321, que és quan va arribar la relíquia, sinó que amb certesa podem parlar del 1369, que és quan ja sabem que va passejar pels carrers.
Jordi, aquest Emperito Roca fa ballar ja tota la plaça. Si és que en quants... Mira, ja està tothom ballant. Ni processó, ni autoritats, amb tot el respecte. La banda toca l'Emperito, la banda Unió Musical de Tarragona i tothom balla a la plaça. Ja han tocat, se situen i ara tothom ha d'esperar aquí. És un temps d'espera.
Bé, la festa té el seu tempo, no? Vull dir, en aquest moment, d'una manera pràcticament immediata, jo crec doncs, que arrencarà el Ball de Diables, que és qui obre aquesta processó. S'ha de dir que la festa té una anterioritat, també. És a dir, jo us comentava això del 1369, però realment va ser el 1091 quan el papa Urbà II doncs, ja va restablir la seu metropolitana de Tarragona i va declarar la festa de Santa Tecla jornada de precepte i celebració principal de l'any de la ciutat, no? Jo crec que aquesta data és molt important, el 1091, en aquest moment encenen el Ball de Diables. Ja...
Clar, perquè diguem-ne que hi ha dues visions paral·leles de la festa, el que passa a l'interior del temple i el que passa al Pla de la Seu.
Sí, sí, efectivament. És a dir, el temple en aquest moment doncs, hi haurà tot un ritual que va al marge del que està passant aquesta sortida doncs, del seguici, no? Aquesta estructura, tot i que ja us deia que això de la processó del 1369, sembla que va tenir ja complicacions en l'origen i es va haver de pactar l'any després, el 1370, aquestes ordinacions que comentàvem aquest matí de tant el Didac Bertran com nosaltres, no, l'arquebisbe Pere Clasqueri, que va intentar posar una mica de sentit comú a tot el conjunt de la celebració. No?
Clar, és que algú que vingués de fora i s'ho mirés amb uns ulls una mica estranys pensaria que això és un caos. De caos res, està tot absolutament controlat, mesurat i tothom sap el que ha de fer en cada moment, cada element del seguici. Fins i tot totes les persones que s'apleguen a la plaça saben perfectament el que ha de passar. I s'esperen perquè saben que al final l'espera valdrà la pena perquè viuran un moment emocionalment intens.
Sí, de fet qualsevol dels moments de la festa pot ser intens, però aquest és especialment intens, que és aquesta entrada al braç de Santa Tecla.
Escolta,
que una mica explica
ara estic mirant. Trobo a faltar alguna cosa en aquest escenari.
Sí,
no hi havia com una mena de fils que anaven d'un costat a l'altre del Pla de la Seu que després s'encenien i feien com una pluja de foc.
Sí, sí, de moment no els veiem i jo dubto que els comentin ja. Bé, això és una de les parts de les entrades. De fet, podríem explicar què és l'entrada. Iolanda, i potser ens portarà una mica aquesta pregunta que em fas tu. L'entrada és un número que es va organitzar en el segle XIX per acabar la processó. De fet, abans del segle XIX no podem certificar massa que es fes aquest element. La paraula entrada la trobem documentada en el segle XIX i per mi simbolitza molt la unió dels tres elements de la festa, que és l'església, el clergat i la societat civil, ja sigui vestida d'elements festius o de carrer, no? Amb samarretes, amb els mocadors,
sí, sí.
De color carmesí, d'aquests mocadors de la festa tan característics, amb els mocadors del negrit o la negrita, amb els mocadors de cada colla. Això va anar passant els anys i en l'arribar al segle XIX, ja amb el fet casteller, que va ser molt important, es va començar a estructurar més teatralment. Una part de l'estructuració van ser els balls que feien Torres, els valencians, les moixigangues, els castells. Hi ha unes descripcions magnífiques de l'entrada del segle XIX en què es veuen una figura típicament tarragonina que és el vano. El vano és una suma de pilars en què hi ha un pilar de 5 al mig, dos pilars de 4 i a continuació els pilars de 3, fins i tot. No? Aquests vanos... Això, el so de fons és el so pirotècnic.
Si no, porta... val la pena fer pauses, eh?
Sí. Els vanos ajuden a estructurar aquesta entrada, que és molt bonica. Avui veurem com les colles de castells el fan. Aquest matí, precisament, no ho hem comentat, després ens... Això d'estar pel carrer entre retransmissió i retransmissió...
I tot el dia hem d'anar mesurant els recursos, Jordi.
La gent et diu, no has comentat allò.
Home, que ens donin temps.
Els xiquets de Tarragona, honestament, ens han explicat que ells no han pogut enlairar el pilar d'entrada de salutació a la bandera per una sèrie de causes d'organització i tal, seves, internes, no? Però bueno, en tot cas avui hi havia tres pilars i no hi havia tots els pilars de les quatre colles, que com seran ara a la tarda. I després aquesta entrada es va estructurar també amb els números de pirotècnia. Es va sumar una gran part de pirotècnia. De fet, des de la festa està marcada pirotècnia des del segle XV, però en l'entrada de processó s'incorpora la pirotècnia en el segle XIX. Sembla que els pirotècnics doncs, comencen a treballar més tots els números de colors. I tu me preguntaves que faltava una part de la pirotècnia.
De cada any, jo cada any que retransmetem la processó, veiem això que després al final esclata, abans de l'Oropell, s'encén tot el sostre del Pla de la Seu.
Sí,
enguany
doncs,
no s'encendrà.
Em sembla que no s'encendrà.
No? No hi és?
No, no, jo crec que tindrem la part de pirotècnia del seguici, tindrem la part aèria de la pirotècnia Martí, que és una pirotècnia doncs, del segle XIX, pirotècnia centenària, dirigida per la Reyes Martí, la primera dona coetera que ha disparat a Tarragona i ha guanyat el concurs de focs.
És la primera vegada
la
que
primera vegada
una dona encén...
Que encén
la
tronada, no? La tronada i el castell de focs, també.
Sí,
jo penso que és una cosa molt important, hereva de tota una sèrie de gent com la senyora Josefina Caballer, una mítica pirotècnica valenciana, i d'altres personatges, no?, doncs molt importants, no? La mare del pirotècnic Pepe Peñarroja, també una gran coetera, que bueno, ens demostra que en el món de l'ofici, en el món de la coeteria, també hi va haver una democratització anterior a molts altres oficis, no? Perquè bàsicament s'havia de subsistir. En tot cas, avui no tindrem una part de la pirotècnia, sí que tindrem la pirotècnia aèria i no tindrem aquesta pirotècnia una mica més antiga, que era aquesta dels sortidors que deies, aquesta pirotècnia que també els darrers anys se col·locava en un lateral en l'inici del Pla de la Seu, tocant al carrer Nou del Patriarca, que eren unes rodes també, que precisament els companys de Tecla Televisió, no?, estan utilitzant com a caràtula de la seva
sí,
promo, no?
És ben cert, per cert, que aprofitem per recordar que si ens esteu escoltant a través del 96.7, però si ens esteu escoltant a través d'internet, tarragonaradio.cat, també podeu bé, no només sentir la festa, sinó veure-la a través de Tecla TV, així de fàcil, amb un clic. Podeu tenir la imatge de la festa, a banda del so de la festa que s'està visquent des d'aquí, des del Pla de la Seu, a través de la sintonia de Tarragona Ràdio, la ràdio de les festes. La Mulassa, tornem a trobar-nos amb la nostra cucafera. Ens hem fet una mica d'embolic amb els cables, que recuperem ràpidament. Doncs la nostra amiga, la cucafera, que torna avui, sembla que tenim una mena de parentiu amb totes les festes avui, Jordi, eh?
Sí, avui és bueno, un dia de relació intensa amb els elements del seguici, i precisament doncs, aquesta cucafera és de les més antigues, no?, que han anat sortint. No? És a dir, a partir de l'any 1381 trobem elements del bestiari que es van incorporant en aquesta processó i en altres actes. No? Podríem dir que les bèsties són possiblement un dels elements que dins de la Festa Santa Tecla trobem documentats amb més anterioritat. És cert que quan va arribar la relíquia, aquesta relíquia va ser rebuda pels balls dels gremis, però no hi havia bèsties. I realment les bèsties no sortiran fins que les trobem ja en la pròpia processó. No? De fet, el conjunt de Tarragona és el conjunt, jo diria, més ric i esplèndid de bèsties dels Països Catalans. No?
Tu t'has parat a pensar alguna vegada com devia viure aquella ciutat medieval, l'arribada d'una relíquia, d'una santa, a canvi de no sé quants formatges i tot plegat? Com es devia rebre? Res a veure amb el que estem contemplant ara? Però vaja, fabular una mica de com devia ser, té la teva gràcia.
Home, va ser el 17 de maig del 1321.
17 de maig i ho celebrem pel 23 de setembre, és curiós.
Sí. Perquè, de fet, es va fer una festa extraordinària per rebre aquesta relíquia del braç de Santa Tecla, no? I com bé deies, Iolanda, va ser una relíquia que es va comprar, perquè les relíquies eren tot
un... Es va fer un trueque.
Es va fer un trueque. Un trueque d'espècies, en aquest cas,
sí, sí,
no? Es va comprar amb cavalls, amb formatges... Bueno, per això, doncs, encara avui en dia doncs, hi ha aquesta potser relació tan especial amb el braç de Santa Tecla, que, per cert, he tingut l'oportunitat abans d'entrar, de vindre aquí al balcó del Pla de la Seu, d'entrar a la catedral i comprovar les moltíssimes espelmes que hi han col·locades avui en l'altar de la capella de Santa Tecla, un altar lateral que també va ser inaugurat amb una gran festa l'any 1775, que és una de les celebracions més esplèndides de les festes de Santa Tecla de Tarragona.
Deixa'm dir, aquest matí que fèiem esment dels gremis, que curiosament ahir quan estàvem aquí al Pla de la Seu mateix fent l'entrada dels músics ens vam trobar a Xavier Pagès de Can Corderet, la cereria més antiga de Tarragona en referència als gremis, i tots us el vam trobar quan portava un gran ciri molt decorat, tot artesanalment a mà, perquè ho fan cada any, que busquen una tecla, una imatge de tecla del món, i aleshores a la vigília porten el ciri i la instal·len a la capella de Santa Tecla, i és avui quan l'encenen. Hi ha petits aspectes que no surten en programa, però que val la pena esmentar també.
Hi ha un altre que també és bo de comentar, és important, que és recordar que la sortida del braç de Santa Tecla de la seva capella estava precedida d'una cerimònia que jo crec que en aquest moment ja no es fa, que és aixecar acta per part del notari del capítol de la catedral que s'atreia el braç, la relíquia al braç, i que la que tornava a entrar era la mateixa relíquia.
Patien per un canviasso.
Patien per un canviasso. És molt curiós, no? I crec que val la pena també de comentar, no?, per aquesta cosa curiosa, no? Ara, passant per davant nostre, ja deixem ja...
A Magí de les Timbales, els Negritos, tots els gegants, ja estan aquí també. Continuen fent el seu seguici, clar.
En aquest moment, els gegants, és una altra de les parts de la festa, en aquest cas ja estaríem en un altre moment, que és en el moment en què s'estructura aquesta lluita, aquest enfrontament entre el bé i el mal. Els gegants avui en dia van sols, però antigament lluitaven contra el personatge bíblic de David i eren estrictament representats pel gegant Goliat. Això amb el pas dels anys es van
però
augmentar.
Però els gegants aleshores tindrien una connotació negativa i aquí els veiem molt, molt amigables, molt propers.
Eren
no?
dolents, eren els dolents.
Eren dolents aleshores.
Però és curiós perquè fixa't que ara que ho estem veient, no? Els Negritos no tenen un caràcter bèl·lic, però els gegants moros i els gegants vells van, bueno, amb la seva espasa el gegant moro, amb la seva espasa i la porra el gegant vell, per tant, tenien una connotació molt, molt guerrera. No va ser fins que van arribar les gegantes, que si et fixes són tot el contrari.
Van posar pau.
Van posar pau i van ser... Jo penso que és un element de fer bonic.
A veure si aprenem alguna cosa de la història.
Sí, 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 és així. Les gegantes, jo penso que comencen a intentar que els gegants perdin aquesta imatge ferotge i realment la imatge, jo sempre...
És una imatge amable, propera, sí, bonica. No tenen una imatge agressiva ni de bon tros.
Per exemple, doncs, aprofitarem, no? Ja tenim aquí el pla just a la porta de la catedral, els Negritos, els gegants moros, els gegants vells. La geganta és una mica una icona de feminitat molt maca, no? És un personatge amb uns tints molt, molt curiosos, molt, molt preciosos, i està inspirada, això s'ha d'agrair a la poetessa tarragonina Olga Xirinacs, que ens ho va fer veure, amb uns tapissos orientals que Bernat Verderol, aquest escultor que va construir aquests gegants, doncs va usar per crear aquesta iconografia.
No, tenen molt marcada la feminitat, grans pits, uns malucs també allò generosos, vull dir
sí,
que
sí,
són gegantes, veure. Gegantes, no hi ha equívoc aquí, eh? No hi ha... ni víbries ni res.
No hi ha...
Aquí està claríssim el que són.
I, per exemple, la Negrita, és també interessant de comentar-ho, la Negrita no va respondre a una fisonomia qualsevol, sinó que la Negrita va ser construïda 3 anys després del Negrito. El Negrito és del 1856 i, com bé dèiem aquest matí, doncs novament felicitats a la Negrita, que enguany...
El van tenir solter 3 anys?
3 anys. Llavors es va lligar a aquesta Negrita. La Negrita no neix perquè sí, es buscava una companya pel Negrito, però realment va ser un anunci publicitari del Ron Negrita, que s'havia creat una marca que s'havia creat l'any 1857 a la població francesa de Limoges, que va fer pensar que aquesta era una bona pensada. Va ser una explosió comercial, un anunci com la Coca-Cola, podríem dir.
És a dir, que allò que hi havia, el Ron Negrita, l'etiqueta, va servir d'inspiració per crear la
nostra
Negrita?
Exacte, exacte. L'única diferència que hi ha és que en aquell anunci les ratlles són blaves i actualment porta vermelles, però encara en l'última restauració de la Negrita es va poder comprovar que les ratlles eren blaves antigament. Per tant, hi ha una prova real d'això. Rum la Negrita, i fixeu-vos en el mateix nom de la paraula. Per què li diem Negrita, no? És a dir...
I no cubanita o alguna altra cosa, clar, perquè suposa que això tenia la inspiració indiana, sí, de l'anar de Cuba i tot plegat, no?
Sí, sí, és en aquells moments, no?, que neix això. També hi ha alguns altres detalls curiosos, no?, de la Negrita i del Negrito. El Negrito és, a banda de ser un personatge molt estimat, és un dels gegants més antics que tenim a Europa, no per la data de construcció, sinó per la tipologia. Té mig cos només. Aquest fet és una prova evident de com eren els gegants antigament.
Clar, perquè la majoria de gegants són de cos sencer.
Exacte, aquesta és la clara diferència, no? És una de les característiques més interessants, no? I darrere hi ha dels gegants vells construïts per Antoni Verdaguer el 1825, que en aquest moment enfilen ja en direcció al carrer Merceria, ve el grup dels nanos vells, no? Aquests nanos també han tingut al voltant seu un cert misteri, no? Perquè també crec que és una anècdota, una llegenda d'aquestes boniques d'explicar. L'Ajuntament va encarregar l'any 1864, perquè havia d'entrar un bisbe l'any 1865, uns nanos nous, no? Avui són els vells, però aleshores en tenien uns anteriors encara, del 1844, que estaven molt desmanegats. I es veu que l'alcalde va tenir la pensada de dir, home, és que això no podem rebre l'autoritat eclesiàstica,
sí,
no?
Sí, perquè recordem, i això ho vam experimentar amb el darrer arquebisbe que ha arribat a Tarragona, que també excepcionalment va sortir al seguici.
Exacte. És una de les coses documentades aquí també des del segle XIV. Doncs aquest fet va fer que l'Ajuntament es preocupés ràpidament i encarregués d'urgència els nanos. El Bernat Verderol, que era aquest escultor tan tarragoní, ja havia fet el 1851 els gegants moros, el 1856 el Negrito, el 59 la Negrita, va decidir acceptar l'encàrrec, no? I aquest encàrrec se li va anar de les mans. Llavors, no tenia temps per construir-los tots, no? L'alcalde anava apretant, i hi ha una llegenda que diu que realment van sortir 13 nanos perquè el Bernat Verderol, que era una mica trapella, ara explicarem alguna aventura, va decidir...
Té una vida una mica dissipada, eh?
Sí, la guardem per quan tornin aquí al Pla del Sol. Aquest personatge va decidir construir un 13è nano de propina, perquè havia patit tant, que va vendre's la seva ànima al dimoni, i va construir aquest 13è nano, que és el nano Arlequí, amb aquesta cara tan deforme, sí, que sí, va ubicat a l'inici d'una de les fileres, no? Sembla que, hi ha hagut moltes teories sobre qui era aquest personatge, però sembla que el Bernat Verderol va voler ridiculitzar algun dels personatges de l'Ajuntament, que no va ajudar-lo massa, sinó
tot
que...
Tot just
va...
ho anava a dir, dic, segur que hi era algú de la corporació municipal.
I per això és el 13è nano, diuen que és d'aquesta, una de les llegendes que envolta, no? Això una vegada vaig tenir la sort de poder-ho explicar amb un conte amb els nens i nenes.
Conte que val a dir que si no el teniu, jo el tinc, l'he llegit als meus fills, és un conte que val la pena, que ha escrit el Jordi Bertran al voltant. A més, és com un conte, realment,
sí,
és com
sí,
un somni que
llegenda,
va tenir.
No? Sí, sí. Mm. Però vaja. Bé, ara ja passen els balls, entre el grup de balls, inicia el Ball de Bastons i després el Ball de Pastorets.
Jordi, moltíssima gent s'aplega aquí al Pla de la Seu en aquest moment i posteriorment, quan ja arriba el moment culminant, però sovint no sabem què passa exactament a la catedral en aquest moment.
En aquest moment estan
no
fent un
res.
Aperitiu. Perquè encertadament fa uns anys... Mira, jo quan...
I he fet ben preguntar-ho, mira.
Sí, no, és la festa té això, tan bonic que... Ahir hi havia un antropòleg, aquí el Luca, que és un italià que està seguint la festa, que estava sentat al meu costat, em va demanar si li podien explicar, i quan passava la moixiganga, al final de tot fan la creu, que fan un pilar de tres, i es posa la nena, la xaneta de creu, la creu i fa tal, no? I després, quan s'acaba, doncs, aquella nena, doncs, l'enxaneta, la Maria, va saludar, no? I, bueno, em va dir, quina simbologia té aquesta salutació? Dic, no en té cap, és que ha saludat el seu cosí que està aquí. Vull dir que a vegades...
No hi busquem tanta no, profunditat en tot, no?
La festa es va...
Moltes vegades la cosa és casual i circumstancial, no té més.
No té més, no? És aquestes coses. Bé, això abans, el que és cert és que quan pujava al seguici, no fa massa anys, la creu processional, que és la que obre la part religiosa, s'esperava a la porta.
Ara
però
no, eh?
No tenia cap sentit, perquè no m'atreveixo a dir a quina hora sortirà el braç, però perfectament podem tardar uns tres quarts d'hora en veure aparèixer el braç de la, des de que arrenca el primer grup del seguici. Ara, de fet, va una mica ràpid, ha anat una mica ràpid perquè encara no han començat els balls a la plaça de les Cols, els balls populars, perquè les figures passen totes més ràpid.
És després, mentre s'està fent la processó.
Exacte, ara s'alentirà el ritme de la nostra retransmissió perquè un cop entri el ball de bastons a la plaça de les Cols, ballarà cada ball. A la processó, a diferència de l'anada d'ofici i l'anada de processó, sí que es balla. Per tant, veurem que el ritme doncs, també és més lent d'avançament, no? De fet, també aquesta estructura que tenim de que els balls ja venen ballant des d'aquí, des de just entrar al carrer Escrivanies Velles a Pla de la Seu.
Ara aquí veiem el de Cercolets.
Sí, que està fent... Bueno, en aquest moment tenim des del Ball de Bastons, Pastorets, Turs i Cavallets, Patatuf i Cercolets.
Tots estan ballant alhora.
Tots ballant alhora, perquè és una de les innovacions que vam introduir fa ja uns quants anys en conjunt de balls de Tarragona, no? Amb la gent que estava en aquell moment a l'organització de la festa, doncs per agilitzar la sortida de la processó, no? Aquest tomb que es fa al voltant, no? Però bueno, és molt habitual que s'ha aconseguit aquest efecte, no, de simultaneïtat, no? En aquest cas tenim just davant
nostre... És un impàs d'espera, aquest.
Sí, això ens anirà passant durant tota l'estona, aquest alentiment dels ritmes, no? Aquest matí hem tingut l'oportunitat de gaudir també d'aquestes danses. Potser hem comentat poc l'acompanyament musical que tenen. El Ball de Pastorets està acompanyat pels Xeremies de Sa Calatrava de Mallorca. Una gent que passa molt desapercebuda, però és un gran grup que està aquí...
Duen el sac de gemecs?
Duen el sac de gemecs.
T'ho dic perquè és de les poques formacions que surten amb el sac de gemecs dins dels músics de la
aquesta
festa.
Aquesta sempre surt fixa amb sac de gemecs.
Però és... no n'hi ha altres formacions que duguin.
Algunes més trobarem, sí, sí. Bueno, aquest matí hem comentat allò que la cucafera no em portava i n'hauria de portar,
exacte.
No? Però vaja. En aquest cas el sac de gemecs mallorquí és la Xeremia i aquí a Tarragona tenim documentada la seva presència no amb el Ball de Pastorets, però sí amb... tant amb iconografia de la catedral com en notícies històriques, des del 1380 tants, és a dir, des de finals del segle XIV, i des d'aleshores ha estat present de manera molt continuada, pràcticament fins al segle XX, que va haver una baixada d'aquests tipus d'instruments més ancestrals. No? Sabem que sortien les xeremies acompanyant els balls de Pastorets, sortien acompanyant els nanos, també els hem vist passar abans, acompanyats del grup de sacaires de l'aula de música tradicional de Tarragona. També acompanyaven la cobra de ministrers municipal, que normalment acompanyava les autoritats municipals. Això en tenim moltes notícies. I fins i tot, quan no hi havia sonadors propis, es convidaven. Aquesta és una de les característiques de la Festa Major de Tarragona. Aquests dies hi havia els companys de Bilbao aquí, gent de la festa de Bilbao, i ens preguntàvem, i tots aquests músics...
Han vingut una mica a veure com és la festa de Tarragona.
Sí, 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 hem vingut, perquè tenim... Tarragona històricament ha acollit sempre molta gent, no?, de visita per Santa Tecla. Diuen les cròniques del segle XIX que tota casa de tarragonina es preuava de poder convidar els seus amics per festa major, per les festes de Santa Tecla, com a moment gran de la gran celebració ciutadana, no? Precisament un dels actes que més gent venia era aquesta processó, no?, del braç de Santa Tecla, com encara passa avui en dia. Doncs en aquestes xeremies, en aquests instruments tradicionals, s'hi ha vist doncs, tot el recorregut de la història de Tarragona i quan, com dèiem, no hi havia músics locals, es jugaven els de fora. Això ha passat des del mateix moment de la festa, perquè trobem els juglars, antigament, de Constantí, del Morell, de Reus, de Valls, del Catllà, que venen aquí a Tarragona a sonar, que diuen ells, amb els diferents elements festius de Tarragona.
Que era una manera també amb la qual aquests grups musicals es guanyaven la vida, no podien només nodrir-se de la festa local, per tant, diguem-ne que es creava un circuit, el que diríem ara, amb el llenguatge actual, d'actuacions, i aleshores anaven allà on hi havia festa major perquè els lloguessin.
Sí, sí, aquesta és la realitat, i sens dubte, no, sense aquesta realitat no l'hauríem pogut de cap manera viure la festa.
Veiem, Jordi, que hi ha molta gent que entra i surt de la catedral. Jo m'imagino que és un temps d'espera, que surti el braç, que tots esperem. Bé, el braç, expliquem el tema del braç, de l'osset de la santa, de la relíquia, perquè això s'explica cada any, però sempre és bo recordar-ho, no?
Bueno, les relíquies, en el fons, sempre
osset,
són trossets, no?
Trossets. Quants n'hi ha? Algú els ha comptat, no?
No sé dir,
només... Jo cada any ho pregunto i ningú sap la resposta.
No, potser haurem de mirar l'acte del notari, aquest dia del capítol de la catedral.
Aquest notari que veia que mirés a veure que realment dins hi ha el que hi ha d'haver-hi.
Sí. Bé, de fet, s'ha de dir que durant la Guerra del Francès, de la qual en aquest moment complim el bicentenari, es van perdre les relíquies de la catedral, però després van reaparèixer. Momentàniament el que es va fer va ser substituir-la.
Es van perdre, van desaparèixer. No es va saquejar, m'imagino, alguna cosa?
Sí, bueno, aquí al Pla de la Seu...
O algú les va guardar per poc que saquegessin, no?
El Pla de la Seu va tenir una importància cabdal en la Guerra del Francès. Jo dic que Tarragona sempre és una ciutat maleïda en la història perquè, curiosament, ningú ha fet una explicació tan romàntica i tan bonica, no?, com s'ha fet d'altres elements, no?, com podria ser l'assedi a la Girona o a Saragossa, per posar-ne alguns, no?, que van tenir una transcendència impressionant en la història i han estat part de la literatura, o per què no, el timbaler del Bruc, no?, que també va... És una gran batalla, no? Però realment una de les batalles més sagnants de Catalunya i del conjunt de l'estat espanyol és la batalla que es fa a Tarragona i, concretament, les escales de la catedral són, doncs, rierades de sang que, dels defensors d'aquesta ciutat que van instal·lar-se aquí dalt. Va ser l'últim baluar conquerit pels francesos i una escena, doncs, terrible, no? Aquesta ciutat, doncs, va morir, no?, a mans dels francesos i realment... Doncs...
I la transcendència que va tenir en el temps per recuperar-se després del 1811, en part, l'evolució que 13, va fer Tarragona... 1813, perdona, l'evolució que va fer la ciutat de Tarragona en els anys posteriors va estar molt condicionada per aquells fets.
Sí, perquè aquí...
Econòmicament, socialment...
Sí, realment, tu ara, quan parlàvem de les dates aquestes, és que realment la Guerra del Francès va durar moltíssim. Si tu deies l'11 i el 13, però és que des del 1808 que estàvem rebent, no?, aquí. Per tant, vull dir que això va ser una guerra molt llarga, va deixar molts morts i la ciutat va quedar destruïda.
Clar, i la relíquia de Santa Tecla no podia ser una excepció.
La relíquia de Santa Tecla, jo ara no m'atreviria a dir-te, Iolanda, si la van robar o la van guardar.
Però alguna cosa va passar.
El cas és que va desaparèixer i després, vull dir, la ciutat de Tarragona ràpidament, quan acaba la guerra, quan sempre hi ha una crisi d'aquestes importants, se fan coses d'urgència, no? I jo crec que hi ha dues coses que passen importants que configuren encara la nostra personalitat 200 anys després. La primera és anar a demanar la relíquia, a una nova relíquia de Santa Tecla, no a Armènia, com en el segle XIV, evidentment, sinó als monjos de Sant Cugat.
Que en tenien?
En tenien, i allà no van ser saquejats, o van...
I per què tenien monjos de Sant Cugat relíquies de Santa Tecla?
Doncs perquè les relíquies hi ha a tot arreu, de les santes. Els sants no són...
Es traginen molt, això.
Això és com la Santa Creu, no? O el Sant Lledes, no? Exacte, no? Vull dir,
o la sang no coagulada de Sant Pantaleó.
Doncs tot això, és així. Llavors es va anar, però, segons tinc entès, després va reaparèixer aquesta primitiva relíquia i, de fet, es van mantenir un
mes. Però primer van demanar als monjos d'urgència.
Això va ser rapidíssim.
Però la que tenim ara, suposadament, és la del segle XIV.
Jo crec que és la suma de tot, ja. Uh-huh. Totes eren autèntiques. I van conviure. I després, el que va passar també és que es va, popularment, es va substituir el patronatge de Sant Fructuós amb dispensi al nostre bisbe, doncs, Jaume Pujol, perquè, evidentment, els Fructuós, ell ha estat venint a mare d'un any jubilar, però el que és cert és que la ciutadania va apostar per Sant Magí, perquè Sant Magí havia estat, segons en el seu imaginari popular, qui va evitar que saltés el darrer baluard defensiu de la ciutat, que era la porta del carro, el portal del carro, i allà es conserva encara la metxa que no va explotar.
I escolta, Jordi, els miracles popularment tenen molt de pes. I Sant Fructuós va tenir una vida honorable, no hi ha dubte, però miracles tan espectaculars, entre cometes, com van fer Sant Magí, doncs no.
Sembla que no. I, de fet, la vinculació amb la festa de Sant Magí doncs va començar de manera immediata, no? Per tant, jo crec que això és bo de tenir present, no?, aquesta voluntat de la ciutadania també d'identificar-se amb uns elements i amb uns altres, no? Bé, per aquí tenim encara els balls populars. Ara ja no veiem ni els bastons ni els pastorets, centrem-nos en cerculets, en ball de bastons de les Bars Santa Tecla, el ball de gitanes, ja entrat a plaça el Ball de Valencians, que ha aixecat la seva torreta característica, i en aquest moment està entrant al Ball de Cossis. Aquest matí no n'hem parlat, del Ball de Cossis.
No, perquè estàvem distrets
He fet un apunt sobre el seu barret i la seva vinculació de colors amb la platja dels Cossis, però també fora bo d'explicar d'on ve aquest ball. No?
I quin és el seu significat, també? No?
Doncs mira, el Ball de Cossis realment sembla que té en el seu possible origen o relació amb una dansa que actualment es conserva a Mallorca, que té poc a veure amb aquesta representació que fan ara, però que allà se'n diu Ball de Cossiers. Aquí a Tarragona també aquesta paraula ens surt de diferents maneres, però surt Ball de Cossis, d'Escossis, del Cossi, i hi havia un estudiós molt important que doncs, és un estudiós mallorquí, el pare Gabriel Llompart, que va trobar aquesta relació o va defensar aquesta relació entre els balls de Cossiers mallorquins i els balls de Cossis de Tarragona. El cert és que aquest Ball de Cossis mallorquí ha tingut una trajectòria importantíssima. Ens ha arribat com una lluita entre el bé i el mal.
Ja estem, sempre anem a parar
sí,
el mateix.
Sí, però és una mica estranya, si vols que digui la veritat, perquè la figura del bé, representada per una dama, sembla com a molt posterior. I és que, de fet, en la festa a vegades hi fan afegits.
I la dama passa bastant desapercebuda.
Sí, aquí en els Cossiers de Tarragona no hi és, Em referia als mallorquins. Sembla que allà es va incorporar molt tard, per tant, possiblement podria ser exactament el mateix, com també va passar amb un ball que hi ha a València, que avui en diuen Ball de la Moma, però la Moma la va posar un arquebisbe allà al mig per controlar els momos, bàsicament, que eren els balladors, no? Vull dir que la festa té coses d'aquestes particulars i curioses que no sabem de saber mai de per què venien o per què deixaven de venir, no?
A veure, ara està el Ball de Cossis, els set pecats capitals. Recordem, de totes maneres, que hi ha un tempo, com deia Jordi Bertran, de la festa. Ja fa una estoneta que el que és la corporació municipal ha entrat a l'interior de la seu metropolitana. Segons el programa i segons el ritual de sempre, ara són, recordem-ho, 8:15 del vespre, 10 minuts, sou a la sintonia de Tarragona Ràdio, la ràdio de la ciutat, i si ho veieu a través de Tecla TV, doncs aquí ens podeu seguir també, no només el so, sinó les imatges. Com dèiem, el cas és que cap a 8:15 està previst que surti, abans que surti, i és a 8:15 que ha de fer l'entrada al braç. Per tant, jo no sé la cosa com anem d'horari.
Jo crec que a 8:15 té prevista la sortida al braç, Yolanda, si no m'equivoco, aproximadament.
L'entrada cap a 8:15?
No, l'entrada a 9:15, 21:15. No? Correcte, 21:15 farà l'entrada. O sigui, cap a les 8,
exacte, cap a les 8
sortirà el braç.
I a 8:15 és quan ha de tornar a entrar.
Sí, 9:15.
Exacte.
Estem ja amb les hores una mica espessos aquí.
9:15.
9:15, a les 8 sortirà el braç.
Esborrem tot això, tanquem el parèntesi.
A les 8 sortirà, que és possible, perquè en aquest moment...
Sí, ja porten estona dins.
Sí, vull dir, jo penso que no... Això. Bé, en tot cas, estàvem encara comentant el tema de Cossis. Ball de Cossis, antigament es deia Ball de Cossis i Prims. Era un ball, doncs, realment, que no anava acompanyat d'aquesta paraula de Prims. Curiosament, a Reus, que també existeix aquest ball, sí que s'ha anomenat Ball de Prims. No sabem si és perquè hi havia el general Prim o què. Però vaja, en tot cas, la paraula cossi sí que es referia a aquesta testa, a aquest vas en forma troncocònica, que utilitzaven els pescadors per pescar vora de la costa, de les platges. Això encara es manté amb la toponímia de Tarragona, aquesta platja dels Cossis. Avui ho hem apuntat aquest matí, ho repetim, insistim, aquesta idea d'estri que utilitzaven i que pràcticament avui ja ningú utilitza, però al País Valencià encara hi ha algunes poblacions, alguns pescadors que utilitzen la pesca del Cossi. No? Per tant, és bo també veure-hi. Per això aquesta vinculació de colors d'aquest ocre, d'aquesta blau del Ball de Cossis, no? És un ball que des del 1514 té documentades aquests plomalls blancs que porten damunt del cossi, del barret, i l'anomenaven ximeres, aquests plomalls blancs. I realment, d'una manera o altra, també els van recuperar quan es van fer. És un ball que va ser realitzat des de l'any 1403 fins l'any 1804, és a dir, 101 anys, per part del ball dels corders, és a dir, dels que se dedicaven a fer cordill, no? Uns elements dels característics de la festa també, perquè s'utilitzava, per exemple, per la traca. En aquest moment entra la moixiganga...
La moixiganga, per tant, el seguici ja pràcticament es dona...
Entraran les colles de castells darrere.
I ja està.
Jo no, Suposo que en aquest moment estan fent la creu, que és una de les... No ho veiem ben bé.
Si ens podem moure una miqueta cap aquí, potser és, ho podem observar. Jo diria que sí, eh?
Sí, bueno, normalment és la figura tradicional de sortida aquí davant de la catedral, que és una mica aquesta figura, doncs, una de les més emblemàtiques que té la Moixiganga, no? Bé, en tot cas ens hem estès una mica en les explicacions del ball de Cossis. S'ho
perquè, mereixien perquè sí, no se'n parla gaire.
És el darrer ball recuperat i de vegades, això també els balladors encertadament, avui algú em deia, doncs, home, és que no heu parlat de nosaltres. Doncs bé, realment el ball de Cossis va ser recuperat fa 5 anys i no per això deixa de ser un ball menys important. També és bo, com tu deies, perquè els balls més joves són els que potser necessiten més explicació, no? de què consisteixen. No?
Perquè si els coneixes, diguem-ne que et sents més atret, no? Per trobar-li aquell significat que t'han explicat prèviament.
Sí, sí. En aquest moment doncs, ja veiem com els 7 pecats capitals desapareixen de Pla de la Seu i passa la Moixiganga just per la porta de la catedral.
Per tant, són gairebé 3:15 del matí, el que tu deies, no trigarà gaire en iniciar-se la processó.
La part religiosa.
No aquell horari tronat que he donat jo, sinó un horari bastant més racional.
En tot cas, ara ja sentim les gralles de Xiquets de Tarragona, que és la primera colla castellera que surt d'aquí de Pla de Palau i passant per davant de la catedral. No?
I escolta, Jordi, crea un cert nerviosisme, anticipant una miqueta el que ha de venir, ara que entren les colles castelleres. Aquell moment del que podem gaudir només un cop l'any, que s'aixequen els pilars, que entra el braç, que totes les bèsties de foc s'encenen, aquell moment cal reservar-lo, perquè l'hem de gaudir moltíssim i intentar que els oients de Tarragona Ràdio i els espectadors de Tecla TV doncs, puguin gaudir com nosaltres.
Sí, sí, en el moment...
S'ha de crear una certa expectació, també.
Sí, jo dic que la processó és una mica el trànsit d'un espai que ha anat creixent en sacralitat i entenent la sacralitat no com una sacralitat religiosa i cristiana, sinó com una sacralitat...
Com a ritual.
Com a ritual, no? I per tant, jo penso que la processó va increixendo, no? És en si mateixa, torno a referir-me a alguna de les observacions que ahir l'antropòleg Luca d'Itàlia em feia, no? O comentàvem, no? Que és que la processó, en el fons, va des del mal fins al bé, no? I el mal està representat al davant pel Vall de Diables, encapçalat pel Lucifer, la Diablesa, Mascarón i tota la tropa de pecats capitals, i acaba amb el part del seguici pròpiament amb la passió de Crist, que és la Moixiganga. No? Per això algunes persones a vegades pregunten, home, si es va incorporar el ball de Cossis o els 7 pecats després de la Moixiganga, per què no van al darrere, com quan se recupera un ball? Doncs no van al darrere perquè precisament els balls de més càrrega religiosa van més a prop de la creu. No? I per tant, això és el sentit que té el seguici, és a dir, un sentit cristià, no ens enganyem, ve d'una tradició clarament cristiana, malgrat que la nostra aparença, la nostra visió, pugui semblar doncs, una gran festa. No?
I té efectes depuratius, perquè si anem del mal cap al bé, se suposa que un cop passa per Santa Tecla tots són una mica més sants, tots plegats. Sí, sí, ens hem depurat de totes les maleses. Té aquest efecte ritual, també.
Sí, sí, de fet, a darrere clourà el braç de Santa Tecla, que és l'extrem, no?, del bé avui. No?
Ens beatifica tots, vaja.
Sí, sí. També hem de tenir present que, per exemple, ara veiem les colles castelleres aquí darrere, però jo sempre dic que m'agrada citar el Woody Allen, que fa aquella frase, diu que la tradició és una il·lusió, no? No? És a dir, no és una cosa fixa ni permanent. I aquesta il·lusió és la que ens fa veure avui les colles castelleres aquí darrere del tot, però la realitat és que les colles castelleres abans, antigament, obrien la processó. Anaven al davant perquè feien el pilar caminant tota la processó, que venia a ser un assaig...
La processó?
Tota la processó, o fins allà on arribaven, llavors desmuntaven.
Mira,
i feien a continuació doncs, aquesta circumstància.
Donen instruccions, Jordi, jo crec que això està a punt de sortir ja. És possible?
Movem-nos una miqueta més.
Movem-nos una mica perquè sí. Veiem...
Miquel Barberà,
Miquel Barberà
està, en aquest cas, doncs, aquí...
Donant peu... 4 instruccions, organitzant una mica la banda Unió Musical, que em penso que els adverteix, i ja veiem que estan a punt per començar. Ja, sí. De fet, els estan reunint a tots els músics perquè et deu estar a punt de sortir ja al braç de Santa Tecla. Avui ara... està tot bastant sincronitzat, eh?
Ara falta...
Les darreres camises ja estan aquí al Pla de la Seu.
Falten encara 3 colles de castells.
Sí, però estan posant a tothom firmes, eh?
Sí, sí. Bueno, això, clar, és que ja si hem començat amb 10 minuts de retard, ara si es perd una mica temps aquí, la cosa doncs no anirà bé, no?
Podem patir tota l'estona, per tant,
sí,
no cal patir aquesta vida, més del necessari.
És important mantenir al màxim l'atenció en aquests moments, perquè si no et relaxes i llavors doncs no va, no? Estàvem amb les colles de castells, que és el primer moment que ahir i avui les veiem desfilar, és a dir, dins d'aquest context de la processó, i les colles de castells doncs són l'últim element que es va incorporar a la història moderna de la festa. Realment, com a colles no van sortir fins al segle XIX, quan a principi de segle els balls de valencians, de pagesos i pescadors, els dos balls de valencians locals, van començar a estructurar-se per evolucionar tècnicament. En el segle XIX, aquests balls de valencians ja van entrar en aquesta dualitat castellera que els va fer anar avançant amb alçades. Però no van de deixar mantenir aquests exercicis, no? Com el Pilar caminant, que no deixa de ser una mica un exercici acrobàtic, no?
Sí, sí.
Més que un castell de gran dificultat. I realment el que es feia és obrir processó amb aquest pilar caminant. Això què feia? Que el tempo d'avançament el marcaven les colles castelleres i no el marcava el seguici. És una cosa que ha canviat amb la història, perquè amb el pas dels anys doncs, els va deixar de fer el pilar caminant a la processó i a les colles més aviat tenen un paper més passiu en aquest acte que no, per exemple, avui al migdia o demà al matí.
Ara veiem els agents de la Guàrdia Urbana de Gala, que ja també es posen tot just davant de la porta de la catedral. Això és que ja s'acosta el moment en què ha de sortir el braç en processó. Ja deu quedar ben poquet.
Sí, en principi l'estructura de la processó ens fa pensar que si ara
és un moment d'impàs, que tothom sí, més o menys descansa, però quan arriba el moment tothom ha d'estar al seu lloc i a punt.
Si no tenim cap incidència aquí final amb els balls d'ara de la passada a les Cols, ara hi ha un moment de curiós, no?, que és veure com la gent doncs, d'organització és capaç de fer encabir les colles en aquest tros, guanyar una mica d'espai perquè pugui sortir el braç, sortir puntualment, però vaja, jo penso que en aquest moment doncs, l'avançament de les colles és prou fluid. Després ja suposo que quan comencem a veure que les colles fan els pilars a la plaça de les Cols ja tornarem amb un ritme una miqueta més lent, però vaja, de moment jo penso que això va sortint a bon ritme.
D'una manera gairebé natural ja s'està creant un passadís a la sortida de la porta principal de la catedral. La Guàrdia Urbana de Gala, com dèiem, ja està creant aquest passadís. La Banda Unió Musical de Tarragona ja està a punt per començar a interpretar tot un seguit de tonades específiques que han d'acompanyar aquesta processó. Aquí ni en Peritus Roca ni s'improvisa. Aquí hi ha tota una seqüència musical que també cal contemplar.
Sí, de fet, el que tocaria, no sé si es farà o no, perquè això sempre és un món, això dels músics, eh? Però el que marca el ritual és que es toqui la marxa de Santa Tecla, que és d'un compositor que es diu Lezbé. És una marxa molt bonica que per la ciutat va recuperar la banda Ciutat de Tarragona, l'antecessora d'aquesta banda Unió Musical, i va ser gràcies a una troballa d'un dels trompeters que hem vist aquest matí, que hem escoltat aquest matí, en Xavier Torné, que és un membre molt actiu de la música popular de la ciutat des de la recuperació democràtica. Avui l'hem vist doncs, tocant amb la seva gramalla de domàs vermell doncs, aquest pregó reial que anuncia la senyera de la ciutat, però realment ha fet moltes altres feines el Javi. I una va ser trobar aquesta marxa de Santa Tecla que està enregistrada per la Fonoteca de Materials de la Generalitat Catalana, que és una de les marxes més boniques de processó, no? No pensis que només l'Amparito té una vinculació festiva, eh? El seu compositor, el Jaume Teixidor, també va ser un home atent a la música més processional i religiosa. Però com bé deies, efectivament la processó doncs, anirà compassada d'unes marxes més pausades, més solemnes, que doncs, ens donen aquest caire més de part religiosa del darrere, no?
Veiem, s'està aixecant un castell?
Sí, ara, bueno, això ens indica que les colles de castells, si aquí hi ha via lliure, vol dir que durant la processó faran via lliure de pilars, i en aquest moment, doncs, Xiques del Serrallo, doncs, si no m'equivoco, està coronant un
sí,
pilar que deu de ser
de
4, si no m'equivoco.
Sí, jo diria que és de 4, pilar de 4,
sí,
efectivament, doncs, l'han carregat.
En direcció, en aquest cas, no cap a la catedral, sinó d'esquenes a la catedral.
Cap a les escales.
Sí, cap a la... No és una posició molt usual.
No, però escolta, bueno, la gent li encanta, estan aplaudint sí, i estan sí, encantats de la vida, que els Xiques del Serrallo hagin aixecat aquest pilar.
Sí, veurem a... És un dels certs problemes que té l'organització de la processó, no de Santa Tecla, sinó totes les processons patronals, el fet de conciliar el tempo del seguici, que avança normalment més ràpid, amb el de les colles de Castells, si les colles fan els pilars una mica com els hi va bé, no?
Clar, la festa és molt dinàmica i d'acord, hi ha un tempo, però també és veritat que hi ha persones, gent que participa de la festa que s'espera molta i molta estona. I home, és una deferència per part dels grups de la festa que facin alguna cosa, allò per...
És un equilibri difícil, no?
Perquè,
sé jo...
No, és molt difícil, és molt complicat.
No m'atreviria.
Has carregat aquest pilar de 4, els Xiquets del Serrallo, i no. el passadís aquest perquè surti el braç de la patrona en processó, doncs ja està fet, ens separen 6 minuts de les 8 del vespre, a les 8, en principi, és l'hora que ha de sortir, tampoc no cal ser tan estrictes, i jo continuo pensant, l'any que ve algun de nosaltres ha d'estar dins per explicar què és el que passa dins.
Bueno, ara sí que hi ha, a diferència d'abans, que ho hem comentat ja fa molta estona, l'organització de dins ja ha d'estar molt més preparada, hi ha també tot un ritual que s'ha d'anar fent, no? És a dir, a dins doncs, també s'ha d'organitzar el protocol, que normalment doncs, té tant l'autoritat civil com l'eclesiàstica. S'ha de dir que en aquest cas, doncs, qui marca el protocol en la processó és l'autoritat eclesiàstica, perquè en aquest moment, doncs, quan se recull la relíquia, doncs, diguéssim que ja en aquest tram hi ha uns responsables canonges de la catedral que són els que doncs, ens indicaran com va. És important també de solemnitzar, no?, que, o de veure com els capellans doncs, del clergat de la catedral, els canonges de la catedral, des del mateix moment de l'inici de la festa, van marcar totes les instruccions. És a dir, en la consueta aquella que parlàvem de Santa Tecla del 1369, la primera que estructura la festa, s'obliga als canonges a assistir amb Síria, amb un atxa processional com les que lluïa la Moixiganga, que hem vist també, perquè la festa realment lluís el màxim possible, no?
Clar, però en l'actualitat poder trobar aquell punt de sintonia entre autoritat eclesiàstica i autoritat civil no és senzill i sembla que l'hem aconseguit, més o menys.
Això li hauríem d'explicar, preguntar.
Aquí li hem
els
de preguntar.
Manen, els que manen.
Els que manen, de quina banda?
Sí, dels dos.
L'eclesiàstica i la civil.
Jo
no, crec... És que no es poden deslligar les dues coses, perquè clar, estem celebrant una patrona que és una santa, és territori eclesiàstic, però també estem celebrant tota una sèrie de rituals, diguem-ne, molt ancestrals. Per tant, a veure, aquí ens hem de repartir una mica els pastís i portar... I tenim una relació. Eh?
Jo crec que sí, no? Perquè en el fons aquest acte ho demostra, no? Vull dir, hi ha una vivència de tots els elements, no? Però vaja...
Devoció popular, religiositat, diguem-ne que s'ha d'intentar doncs, sintonitzar aquests dos conceptes i més o menys es va aconseguint.
Jo crec que sí, vaja, jo crec que hauria de ser així. Ara aniran passant coses en aquest moment. En el campanar de la catedral, en el moment que el braç estigui a punt de sortir, doncs sonaran ja les campanes de la catedral. S'ha de tenir present doncs, que les campanes de la catedral repiquen totes, menys la que pona normalment, que és la campana de les hores, i que aquest joc de campanes és dels més interessants d'Europa. Hi han campanes antiquíssimes. Que
l'Assumpta,
que és la del 1313, és la més antiga de la catedral i una de les més antigues d'Europa, amb 1.360 quilos, toca la nota re, la fructuosa de l'any 1314...
La sorda, que toca també.
Toca totes, la classe major clàssica, la sorda, la tecla, la miserere, la clàssica dedicada a la Immaculada, la sorda dedicada a la Immaculada, la prima refosa del 59, totes les, la bàrbara, la badada, totes les campanes són en aquest moment doncs, una de les protagonistes de la festa. No?
Clar, això en principi ha de passar d'aquí uns 4 minuts aproximadament. Ha de passar.
Sí, de fet...
I bé, tal com està organitzat i per la visió que tenim nosaltres des d'aquí, això podrà ser, segueix el seu horari normal.
Jo de fet ara et diria que la pilota la té la catedral perquè el seguissi les colles, tot i sortir 10 minuts de retard, en tempo han estat tots fora, o sigui, han passat per davant de la catedral, per tant, s'ha recuperat el temps perdut en la sortida i, per tant, ara qui hauria d'estar aquí amb la creu processional fora ja és la part de l'església. Per tant, això és una mica un joc de moviments.
Quina tensió, encara no està la creu processional ara, aquí davant.
En aquest moment la pilota ha canviat de cantó, no? Ho fem una mica desenfadadament amb la bona sintonia que caracteritza...
Però amb tot el respecte del món, perquè ho sabem perfectament que és així, però...
Però vaja, quan tu m'hi deies, home, estan posant a la gent aquí firmes, és que la funció del director de la banda de música és tenir a la gent preparada, la funció del cap de l'escamot de la Guàrdia Urbana de Gala és tenir la seva guàrdia...
Clar, i esperar que passi alguna cosa. Cadascun dels grups festius ja està col·locat al seu lloc, dispersos
ja sortit,
pels diferents carrers, i han sortit i han fet la seva feina, diguem-ne que ara el que faran després és tornar.
Sí, el que passa també és cert, Iolanda, en descarregar la gent que porta la creu, doncs que ara tots sabem que un cop surt, passen els castellers de Sant Pere i Sant Pau, hi ha un temps llarg, que perquè ara les quatre colles faran pilar o pilar caminant a la passada les cols. Per tant, de vegades és igual esperar-se a la porta amb la creu que esperar-se a l'inici de la baixada del Patriarca, és a dir, que realment estem parlant de 50 metres i, per tant, una cosa o l'altra doncs, tampoc té més transcendència. Ara, jo diria que en un sentit estricte del protocol, aquí hauríem d'estar apretant els castellers de Sant Pere i Sant Pau.
De totes maneres, sigui quin sigui el temps d'espera, els tarragonins i tarragonines pacients estan aquí aplegats al Pla de la Seu esperant. És a dir, ja pot trigar el que trigui, que aquí estan i no es mouen.
Els elements de la festa tenen també una importància no només en aquest Pla de la Seu, sinó també en el conjunt del recorregut de la processó. Per tant, nosaltres estem comentant-vos les evolucions d'aquí de Pla de la Seu, però el que és cert és que en tot el recorregut i en tot un seguit de places els veurem doncs, evolucionar. Primer, en aquesta plaça tan emblemàtica, la plaça de les Cols, però també doncs, amb la plaça del Rei, a la plaça del Fòrum i en el conjunt de carrers de la part alta de la ciutat. No? En aquest moment, doncs, el director de la banda Unió Musical ja ha fet formar, en aquest moment surt la creu processional de la catedral al Pla de la Seu i, per tant, doncs, ja se'ns indica l'inici d'aquesta part més religiosa de la processó del braç de Santa Tecla. Sempre està marcada la part religiosa, doncs com a mínim per la presència d'aquesta creu processional. De fet, el tresor de la catedral de Tarragona conté moltes creus processionals d'èpoques diferents i d'una manera o altra doncs s'han anat substituint al llarg de la història. No? Però una processó sempre tenim el seu tram religiós, aquest inici de creu processional, igual que també ho tindrien altres processons o altres romiatges, no? Que també portarien aquest emblema, encara que no fos una festa patronal com la d'avui, la de Santa Tecla. Si estéssim a la processó del Corpus, doncs algun romiatge en una ermita també tindríem aquesta creu processional que d'una manera o altra doncs ens resacralitza el moment en què comença el tempo eclesiàstic més important. Veiem una munió de fotògrafs...
Ja sembla que sí, que ja comencem a veure... La creu ja la tenim fora, pràcticament.
Sí, ja està aquí.
Ara ja està aquí, ara ja...
Per tant, el que s'està fent una mica és el que et comentava, és a dir, doncs, per no esperar-se a baixar el Patriarca, doncs s'estan esperant aquí, no? Vull dir, per tant, doncs, bueno, és una mica aquest marge de moviment. No podem veure en altres a plaça de les Cols, però vaja, jo crec que allà doncs, l'espera també dels pilars caminant o dels pilars que facin...
Intentem fer-la una mica distesa i entretinguda, aquesta espera.
Per tant, allò també té la seva durada i per tant doncs, ja et dic que s'incorporaran... Segur que els enganxen, vaja, que estigui... no patiu perquè...
Sí, perquè de fet un cop comença la processó, diguem-ne que el cap i la cua arriba un moment que s'ajunten.
Sí, ara veurem, vaja, si tot va com ha d'anar, un cop passi tota la part protocolària de l'Església, les autoritats...
Si costa una mica, Jordi, entre tu i jo.
Bé, jo amb la festa el temps me'l prenc d'una altra manera, Iolanda.
Sí, és allò que dèiem aquest matí, la festa és com a la cuina, s'ha de deixar el rellotge a la butxaca.
Home, ja anem informant els nostres oients del tempo i tal, perquè tothom vagi estant al cas. Fixeu-vos com en aquest moment els representants de l'Església estan guaitant si Castellers de Sant Pere i Sant Pau ha deixat baixada Patriarca neta i ara en aquest moment
la creu ja es comença a moure,
perquè precisament doncs, ja que veuen que està ja diguéssim que hi ha un tram a recórrer, no? És a dir, a vegades ens desesperem una mica massa.
Bé,
no?
En aquest moment ja podem dir que ha començat la processó.
Bueno, ha començat la part religiosa,
la part,
processó,
hi ha
la creu, i llavors hi ha aquest acompanyament també molt protocolari de ministres que arrenquen i toca la banda
musical. I arrenca la banda Unió Musical.
La marxa de Santa Tecla.
El so, la imatge i l'olor en sents que també arriba fins aquí. Solemnitat i silenci, eh?
Ens hem quedat muts.
S'ha fet un silenci aquí al Pla de la Seu impressionant.
No, jo penso que també des de microfonia hem volgut nosaltres també respectar-lo, perquè realment la Unió Musical ha tocat la marxa que toca, que és aquesta marxa del compositor Lezb, la marxa que es diu Santa Tecla, precisament, que us anunciàvem, i que realment és la marxa d'aquelles boniques, boniques de processó, jo diria, del gairebé amb un accent mediterrani impressionant, que està molt ben compensada i que marca aquell tempo bonic que té, ha de tenir una part doncs processional, religiosa, com és aquesta que ens figura aquí en la part de solemnitat del braç de Santa Tecla, que doncs evidentment llueix més que mai quan hi ha aquesta marxa sonant, no?
I que interpreten magníficament. I ara és en aquest moment que ja tota la comitiva és a l'exterior de la catedral, que la banda Unió Musical segueix aquesta comitiva i continua interpretant aquesta marxa de Santa Tecla.
Sí, sí, ja hem perdut de vista nosaltres el braç de Santa Tecla, que pausadament s'ha anat obrint. Darrere, doncs, el clergat de la catedral, les comunitats doncs, religioses, l'autoritat la civil presidida per la bandera de la ciutat, sota masses, les masses aquestes d'argent de l'emperador Carles V, els ugiers de gran gala, la Guàrdia Urbana amb escorta també protocolària, amb els seus plomalls característics, i aquest riu preciós que s'està fent en aquell moment, des d'aquí amb la banda Unió Musical, fent aquest rierol, no?, al mig de la gent.
És una visió magnífica, sens dubte.
D'això. Molt, molt bonica aquesta sortida de processó, jo penso que és d'aquells moments xulos. Una nota negativa també, Yolanda, permetem que la posi, en aquest cas el cos de Mossos d'Esquadra, que no ha solemnitzat com pertoca aquesta processó. Curiosament, no hi ha hagut, a diferència d'algunes de les processons més importants de Catalunya d'enguany, no ha estat present, o com a mínim...
No hi eren.
He distingit la presència de la Policia Nacional de Catalunya, per tant, no...
Sí, perquè
no...
hi havia l'autoritat marítima, les autoritats civils...
La Guàrdia Civil...
Sí, sí.
És a dir, aquí hi havia tothom. Jo penso que és un error, que, de fet, aquests dies... ho hem estat comentant amb els companys de diferents ajuntaments, doncs, de diferents institucions del país, que curiosament no sabem per què, doncs, a diferència d'altres poblacions com Vilafranca, Granollers, Mataró, en què els Mossos han fet una escorta doncs, molt, molt compartida amb la Guàrdia Urbana en diferents actes, i especialment en aquests actes tan simbòlics i tan especials doncs, que tenim, no? Doncs no l'ha fet. Aquí no és curiós, però no en cap dels moments...
Vaja, nosaltres no els hem identificat?
No, no, bueno... Vaja, els tenim a escassos metres i si no van de camuflatge, doncs realment no d'això. Jo penso que és un error, sincerament, penso que les presències doncs, honorífiques són també una cosa important per una ciutat, no? I jo penso que ja va sent hora també una mica de que reivindiquem que si les escortes de Mataró, per exemple, la Festa Major de les Santes, no, enguany doncs va ser realitzada doncs també pels Mossos d'Esquadra, realment a mi, amb tots els respectes als altres cossos policials, evidentment el de la Guàrdia Urbana, que és el propi de la ciutat, però evidentment...
És una absència que es fa notar.
Es fa notar, es fa notar, per tant, ho hem de dir, i si hi ha els cossos de l'Estat, també entenem que els cossos policials del govern de Catalunya haurien d'estar aquí també, perquè sembla que el protocol així ho marca. Vaja,
no, parlem d'un acte absolutament institucional, no com altres moments de la festa, que són absolutament populars, espontanis, sinó que això està marcat amb un protocol, i és el que tu deies, es nota aquesta absència. Són les 8 del vespre, gairebé ja 9 minuts. Esteu en directe a la sintonia de Tarragona Ràdio, la ràdio de la ciutat, a través del 96.7 de la freqüència modulada. Sabem que ens escolteu des d'altres llocs llunyans de la ciutat de Tarragona, a través d'internet tarragonaradio.cat. I aprofiteu perquè no només ens podeu escoltar, sinó que podeu tenir la visió directa de la festa a través de Tecla TV. Nosaltres, en tot cas, tornem la connexió uns minuts als estudis de l'Avinguda Roma. Allà es troba la nostra companya al peu del canó, Núria Cartanyà. Una pausa molt breu i de tornada continuem en directe des del Pla de la Seu, on en aquest moment hi ha una autèntica riada de gent doncs, que espera que es produeixi aquell moment culminant de la festa, que és la tornada de la processó i l'entrada del braç de la Santa a la Seu Metropolitana. En uns moments, tornem.
Arriben a Tarragona els dies dels castells, del seguici, del cafè copa i puro, de la tronada i del correfoc. Arriben les festes de Santa Tecla. 12 dies de festa major on, a més, podràs contemplar el ball de Cerculets Petit de l'Esbart Santa Tecla. Vine i celebra-ho amb nosaltres. El complex industrial de Repsol a Tarragona recolza, participa i viu les festes de Santa Tecla amb tota la seva energia.
Aquesta Santa Tecla, no t'oblidis de la samarreta de les festes, la samarreta editada pel Ball de Diables de Tarragona. La trobaràs als establiments habituals i a l'estand de les festes a la Rambla Nova. Per Santa Tecla, posa't la samarreta de les festes.
Ballarí de Santa Tecla, jo us demano de tot cor que el vostre braç incorrupte mostregui la mala sort. Santa Tecla, això no és viure! M'aginollo als vostres peus!
Santa Tecla, bona festa major amb Tarragona Ràdio.
Va, collons! O li demano a Sant Pere, que és de Reus!
Arriba Tecla TV, la televisió de les festes. Del 21 al 24 de setembre, retransmissions en directe dels principals actes, entrevistes i reportatges de la Festa Major de la ciutat. Tot ho podràs veure a les pantalles gegants instal·lades a la plaça de la Font i a la Rambla Nova, a l'alçada dels Despullats, i també a internet a www.teclatv.cat. Tecla TV, les festes com mai les havies vist.
Toc de Castell, els dilluns al vespre, a Tarragona Ràdio. Tota l'actualitat castellera, totes les diades, tots els protagonistes i totes les opinions. Cada dilluns, a 9:45 de la nit, després del Sempre Nàstic, escolta el món casteller a Tarragona Ràdio. I per internet, escolta totes les edicions del Toc de Castell a través de la web tarragonaradio.cat.
Moltes persones ja comencen a fer cua perquè d'aquí una estoneta es començarà amb el repartiment gratuït del vermut, que sempre va acompanyant aquesta vessant del concert dels diferents grups festius.
Santa Tecla, des de qualsevol lloc del món, a tarragonaradio.cat.
Déu-n'hi-do!
Dilluns, a partir de les 4 de la tarda, torna la primera hora de la tarda. Amb l'avi Ramon, l'Andrés i Andrés, Joan Maria Bertran, Marc Pérez i Sílvia García. T'esperem de 4 a 5, cada dia a la primera hora de la tarda. Recorda, dilluns comencem.
Renovant l'armari, no llencis la roba. A Càritas fem filigranes. Porta la roba que no necessitis a les parròquies o al magatzem de filigrana. Som al polígon Francolí, parcel·la 19. Des del programa social Filigrana facilitem l'accés a la roba a les persones amb pocs recursos. Potenciem la integració sociolaboral, oferint capacitació a persones en risc d'exclusió. Respectem el medi ambient i apostem pel consum responsable. Filigrana, porta'ns la teva roba usada i recicla la teva solidaritat.
Thank you. Poder participar en la construcció del nou web de l'Ajuntament de Tarragona és progrés, perquè fins al 30 de setembre tens la possibilitat de fer les teves observacions i aportacions perquè el web de l'Ajuntament sigui un servei millor per tothom. Participa a www.tarragona.cat. Tarragona es connecta amb el progrés. Ajuntament de Tarragona.
Dorm tranquil·la i digue'm bona nit. Deix que et porti en braços fins al llit. Geu ben a la vora, saps que no estàs sola mentre et dic a cau d'orella bona nit, molt bona nit.
La nit violeta. Els diumenges, des de les 11 de la nit fins a la 1 de la matinada, al 96.7 i a internet tarragonaradio.cat. Si ens escoltéssim.
TAC12 truca a la teva porta. TAC12, la televisió pública del Camp de Tarragona, inicia les seves emissions. Proximitat, rigorositat, pluralitat. Busca'ns a la TDT i memoritza'ns al canal 12. TAC12, la televisió que et farà protagonista.
Tarragona es presenta Capital Europea de la Cultura el 2016. Necessitem el teu entusiasme i col·laboració. Dona'ns el teu suport adherint-hi a través de la web www.tarragona2016.org o a qualsevol recinte del Museu d'Història de Tarragona. Tarragona es connecta amb la cultura.
Aquesta Santa Tecla, no t'oblidis de la samarreta de les festes, la samarreta editada pel Ball de Diables de Tarragona. La trobaràs als establiments habituals i a l'estand de les festes a la Rambla Nova. Per Santa Tecla, posa't la samarreta de les festes.
Amb 600 col·locats, dosos de punt d'entrada, el Casell està perfecte. L'entrada dels dosos de Cotxador a nivell de 600. Blanxaneta està 15, terços estan fantàstics. El Forra no es mou, quart mantenint la posició.
Santa Tecla, bona festa major amb Tarragona Ràdio, la ràdio de les festes.
3 de 9, el Forra carregat.
Arriba Tecla TV, la televisió de les festes. Del 21 al 24 de setembre, retransmissions en directe dels principals actes, entrevistes i reportatges de la Festa Major de la ciutat. Tot ho podràs veure a les pantalles gegants instal·lades a la plaça de la Font i a la Rambla Nova, a l'alçada dels Despullats, i també a internet a www.teclatv.cat. Tecla TV, les festes com mai les havies vist.
Aquest any, el puzzle de les festes està dedicat a la mulassa. I ja el pots trobar per només 8 euros als punts de venda habituals. El Negrito i la Negrita, llibreria La Capona, llibreria Nàutica Cal Maties, llibreria Travé, quiosc Papereria Trama, a l'estand de les festes i al Mercat Central. El puzzle de les festes és una iniciativa dels Gallers als Quatre Garrofers, amb el suport de Repsol, Port de Tarragona i Traginers del Vendrell. El puzzle te'l recomana Tarragona Ràdio, la ràdio de les festes.
Ara, al matí de Tarragona Ràdio, també s'escolta de nit. Cada dia, de dilluns a dijous, quan es fa fosc, de les 10 a les 12 de la nit, assaborim els millors moments del matí a la nit de Tarragona Ràdio, la ràdio de la ciutat.
Arriben a Tarragona els dies dels castells, del seguici, del cafè copa i puro, de la tronada i del correfoc. Arriben les festes de Santa Tecla. 12 dies de festa major on, a més, podràs contemplar el ball de Cerculets Petit de l'Esbar Santa Tecla. Vine i celebra-ho amb nosaltres. El complex industrial de Repsol a Tarragona recolza, participa i viu les festes de Santa Tecla amb tota la seva energia.
Aquí seguim amb tots vosaltres en directe després d'aquesta pausa des de la sintonia de Tarragona Ràdio, la ràdio de la ciutat a través del 96.7 de la freqüència modulada a través d'internet, tarragonaradio.cat. Jordi, jo crec que és obligat perquè... A veure, algú diu, home, la processó, les festes de Santa Tecla s'han de viure al carrer, s'han de veure... Però és que hi ha moltíssima gent que no les pot veure per diferents raons i ben variades. I tenim el testimoni perquè en un moment Jordi Bertran, que és una mica o molt l'ànima de la festa durant molts anys, en aquest cas va de paisà, com si diguéssim col·laborador excepcional avui a Tarragona Ràdio, però has rebut tot un seguit de missatges ja des d'aquest matí de persones que per raons diverses no poden estar al carrer i que diuen ei, que us estem escoltant i que realment poc o molt, no sabem si som molt destres o no, estem visquent aquest esperit de la festa.
Ara mateix hem rebut...
Val la pena saludar i enviar una abraçada ben forta a tots aquells sí. oients que no poden ser-hi aquí, que ho desitjarien, però que bé, que es conformen rebent aquesta transmissió en directe a través de la ràdio de la ciutat.
Una noia malalta, precisament, doncs aquí molt a prop, no pot veure la processó, ens ha enviat un SMS, doncs desitjar que es millori, els companys del teatre doncs també seguint les retransmissions del que estem explicant per aquí, el Jordi Giramé, i després els amics de Sitges, que avui també és Santa Tecla a Sitges.
Fan de festa, eh?
I ens deien doncs, que pensaven en la nostra Amparito i ballaven amb els gegants de Sitges també l'Amparito, no? Bé, no sé, jo he agafat un petit fragment d'una novel·la de Francesc Pelai Briz que l'any 1866 deia «Tothom se llança envers la catedral, que en aquell dia reflu com l'esplendent cerc d'aliança, i a Santa Tecla tot el món envia ses pregàries amb ànima ben pia». És una descripció del que estem veient aquí al Pla de la Seu, aquest tothom se llança envers la catedral, que crec que és evident, és una molt bona descripció d'aquests moments que es viuen aquí a Pla de la Seu, a punt d'arribar novament al seguici, encara no ha
clar,
entrat.
Perquè tu et preguntes, què pot motivar, no una persona, sinó un conjunt de persones com les que estan ara moltíssimes, centenes, milers de persones que estan aquí al Pla de la Seu, què els pot motivar? Està una hora, pràcticament, esperant que arribi una relíquia. No té explicació, és una cosa de pell, és un tema d'emoció.
Sí, vaja, les festes
aquí són... Aquí no apliquem cap concepte racional perquè no hi entra.
No hi entra. I penso que nosaltres mateixos, quan hem entrat amb la marxa de Santa Tecla, ningú ens ho ha dit, però hem callat, no?
Hem callat, és veritat, i no ho havíem pactat, però no sé, et sents com a... Sents com una mena de no és expressar-ho, com sí. una emoció, i a més és comunitària. Potser aquest és l'aspecte que més t'omple de Santa Tecla, aquest sentit de comunitat, que vivim avui en dia, doncs no el tenim molt present, i en dates com la d'avui sí que tens aquest sentit de pertanyença a alguna cosa, segurament, no?
Sí, jo crec que és una de les característiques de les festes bones, que hi ha un sentit d'identitat ciutadana molt important, i en aquest cas Santa Tecla em sembla que amb gran diferència supera doncs, tot el cicle festiu anual de Tarragona. És evident que té una identificació de la ciutat molt important, que la gent la viu d'una manera intensa i que penso que, a diferència d'altres moments de l'any, doncs tothom se sent un mes. No? Jo penso que això és important, no? És a dir, sentir-se un mes, encara que aquí hi hagin alguns que vagin doncs vestits d'una cosa, els altres vagin vestits de l'altra, hi hagin uns que van a presidència, els altres van a una altra posició doncs, més discreta. Jo sempre dic que si no hi hagués el senyor que recull darrere del cavall del Magí de les Timbales, doncs no hi hauria l'Albert Ballbé tocant a dalt, no? I si no tinguéssim...
Té una funció.
Si no tinguéssim una enxaneta que aixequés la mà i fes l'aleta, doncs no tindria cap sentit aquests forçuts castellers que van a segons, a terços, a quarts d'un castell, no? I per tant és la bonic, no?
I segurament hi ha casos particulars, privats, però en conjunt una de les característiques de la festa i que al llarg d'aquests dies, que ja sabeu que hem seguit molt de prop la programació, hi ha com una mena de sentiment de tranquil·litat i de convivència, vull dir, en aquestes grans aglomeracions sempre pot haver-hi algun incident puntual i particular, no ho neguem, però en general tothom es comporta d'una manera molt cívica, la gent cedeix el pas, si hi ha molta gent doncs tens paciència, aguantes, esperes... Home, això també és un valor com a societat.
Sí, jo crec que a banda de l'espectacle inherent a la festa, que evidentment s'ha de fer bé, s'ha de fer amb rigor, s'ha d'organitzar bé i tot és un equilibri complex, però també hi ha una altra cosa molt important, no? Que és aquest trobar-te pel carrer amb persones doncs, que han vingut d'altres pobles, que han vingut d'altres ciutats, d'altres països, que es retroben aquí, no? aquest sentit de trobar-te aquella persona que fa un any que no trobes, recordar-te també d'aquella que ja no hi és enguany. Avui esmentàvem doncs, diferents persones que no ens acompanyaran.
I que han tingut molt a veure amb la Festa Major de Tarragona,
una
amb
mica,
la seva recuperació.
Una mica, jo penso que tot això és important, no? I són moments que cadascú viu a la seva manera. Evidentment, doncs, cada moment de la festa ha estat viscut doncs, d'una manera doncs, intensa, però segurament molt plural i molt diversa per totes les persones que estan aquí avui a Tarragona i al Pla de la Seu. I per tant, això és molt bonic, que sigui divers i diferent. No?
Hi ha qui no es vol perdre l'entrada del Braç i observem com entren aquests centenars de persones. Bé, parlem del centenar de persones que hi ha aquí al Pla de la Seu, però lògicament penseu que al llarg de tot el recorregut de la processó, tots els carrers estan plens de gom a gom de gent que vol contemplar el pas de la relíquia de la Santa. I moltíssima gent ara està entrant a la catedral a agafar lloc per assistir en directe a l'entrada del Braç dins del temple.
Jo, mira, enguany vaig tenir l'oportunitat a Sitges d'estar a l'entrada del Braç, de la relíquia de Sant Bartomeu, que és la que es fa doncs, allà, és la processó de Festa Major. Avui dèiem que és també Festa Major a Sitges, però és la festa petita, i en canvi doncs, Sant Bartomeu és la festa grossa, el 24 d'agost. I des de dins dels temples també hi ha una imatge molt bonica de les processons, de les entrades de processons. I jo crec que és també una qüestió bastant curiosa i diferent. A més, en el cas de Tarragona, doncs voldria citar dos experts del món de la música, del món del so, en Josep Cribiller, etnomusicòleg, i en Ramon Vilar, també un altre etnomusicòleg, molt importants, que han estudiat la festa sonorament a Tarragona i que van fer un enregistrament fantàstic a principis dels anys 90, en què hi ha aquesta transició entre aquests sons excepcionals i aquesta sinfonia de músiques, de campanes, de trons, que sentirem d'aquí a potser uns 45 minuts aproximadament aquí al Pla de la Seu, amb el que passa dins, no? Que hi ha aquesta immensitat d'aquest orgue, no? que avui potser hem passat una mica per damunt d'ell, no? Però aquest orgue que en el fons es remunta als sons d'orgue a la Catedral de Tarragona al mateix 1369, no? Que en aquella consueta ja es fa èmfasi en que...
Tota l'estona ens rematem al segle XIV, eh?
Home, estem en una festa molt antiga. Això també és important remarcar-ho perquè, evidentment...
L'antiguitat dona pedigria a una festa, no ens enganyem.
Sí, mira, hi ha un personatge barceloní que diu que la festa de Tarragona no és com la Patum o no és com Sant Fèlix i tal, perquè és una festa de nova recuperació, no? Jo sempre dic que la festa de Tarragona, doncs segurament, si no haguéssim anat recreant coses, no seria el que és avui, però el que és evident és que aquí hi ha unes coses que estan passant des del 1369, 1370, i aquestes coses doncs, potser no són els mateixos valls o potser no hi havia els castells, però el que és evident que si els castells avui en dia per part de la UNESCO s'està estudiant, si es declaren Patrimoni de la Humanitat, doncs què menys que aquesta seqüència ritual del dia 22 i 23 de setembre també tinguin una consideració de respecte, sobretot per aquella gent que de vegades des de la ignorància doncs no valora el sud, no? Jo penso que les festes del sud són tan importants com les del nord i en aquest moment doncs segurament no amb el mateix color pirotècnic del segle XIV, però del segle XV, vaja, que és quan se va portar la pirotècnica aquí a Tarragona, la Diablesa ha arrencat novament pel carrer doncs nou del Patriarca, enfilant ja cap al Pla de la Seu i...
Per tant, aquí ja tenim la tornada del seguici.
Sí, és curiós, a nivell organitzatiu, dir que potser s'han cabit una miqueta d'una manera més comprimida avui, perquè realment en altres ocasions els Diables just ja entraven quan passava l'autoritat i la banda de música, han guanyat una miqueta, potser ha sobrat una mica d'espai aquí en aquest cas, no?
Sí, però ara ja tot torna a agafar doncs, el seu ritme, tal i com han arribat els elements, han fet tot el seu recorregut i ara tornen aquí a la plaça. Assistirem a un nou temps d'espera, aquest tempo que esmentava Jordi Bertran, necessari perquè s'acompleixi el ritual fins que torni el Braç, que ja haurà fet el seu recorregut per la part alta de la ciutat de Tarragona.
Sí, en aquest cas, doncs, és el foc amb el Vall de Diables, que entrarà a plaça, en aquest cas amb les carretilles doncs, blanques, característiques de la nit, que es veuen...
Ho comentàvem aquest matí, la diferència de contemplar el foc i el tipus de carretilla que es llancen a les 9 del matí, com ho fèiem aquest matí quan anàvem a l'ofici, i ara, el que és la tornada de la processó.
Sí, sí, aquesta carretilla blanca, doncs, característica també...
Ara tenim la visió estereotipada del Vall de Diables, és la foto de llibre, de regal, podríem dir, no?
Sí, entrant a Pla de la Seu. És aquests grups de foc que travessen doncs, aquesta situació complicada enguany amb les relacions amb Europa. I, amb
i que és una eina molt útil per fer lloc, eh?
Sí, sí.
Immediatament tothom s'aparta.
Hi ha aquí entre el públic el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de l'Arboç, el senyor Plana, que doncs, és un dels històrics del Vall de Diables de l'Arboç, també, i una de les festes també doncs, molt emblemàtiques en quant al foc, i sempre recordo que la seva família m'explicava doncs, ja fa molts anys que l'Arboç, els diables primer eren, el senyor, eren els treballadors del senyor feudal, no? I que en el fons el que deien era obrir lloc al senyor feudal, saps? Vull dir, escolti, molta estètica i molta cosa, però aquí el que es tractava...
No tenia una finalitat útil, pràctica.
Darrere havia de vindre l'autoritat, no?
Per cert, no hem esmentat uns altres protagonistes probablement no desitjats per molta gent, que són els coloms, que tan bon punt entren els diables a plaça, aquí hi ha com un moviment de coloms que s'espanten i marxen.
Sí, sí, bé, de fet les carretilles són aquest efecte pirotècnic que té el foc i el tro, i per tant doncs, té aquest efecte dissuasori també cap a les bèsties, no?
Molta gent jove ballant els diables aquí, saltant, sota el foc de les carretilles.
I
magnífic l'espectacle, davant de la catedral, al Vall de Diables, de nit. Ara ja la seqüència té un ritme ben marcat, i arriba el drac, ja veiem, contemplem totes les bèsties de foc com van entrant.
Sí, sí.
Aquí al Pla de la Seu.
Tancat Llucifer i Diablesa, com marca l'ortodoxia, i ara ja el Vall de Diables es col·loca doncs, en la posició central del Pla de la Seu, de manera que al voltant seu se col·locaran les diferents bèsties de foc. No? L'entrada del foc en la Festa Major i en l'entrada al Braç de Santa Tecla es remunta en els temps moderns a l'any 84, és a dir, tampoc és anterior. I també val a dir que un acte que succeirà a aquesta entrada, que és la baixada per les escales dels diables i de tots els elements festius, doncs és una cosa que va passar d'una manera molt simple. Va passar perquè no perquè ningú planifiqués, sinó perquè hi havia tal aglomeració de gent que en aquell any que es va recuperar els diables va haver com una mica de por de fer espai amb els diables, de tornar a baixar, i doncs van tirar cap avall recte. Dic van perquè en aquell any feia allò d'encenador del Vall de Diables i van tirar recte escales avall. Vull dir que és una d'aquelles coses que després queden immortalitzades, no saps mai ben bé per què, però...
Que no cal buscar raons molt elevades,
no,
vull dir que tot
així.
Ho veig, doncs un sentit
sí.
Pràctic de la festa.
Clar, si us fixes, el col·lapse en pocs minuts serà brutal, llavors, per tant, tota la ciutat intenta veure l'entrada al Braç, per tant és molt més àgil i molt més fàcil baixar per les escales que no fer marxa enrere. No? Ha entrat ara el drac també és un entremès important a la Festa Major de Tarragona, el drac lluitava doncs, contra un antagònic que era Sant Jordi. Avui en dia encara es pot veure aquesta lluita en diferents punts d'Europa, com a Montsau, a Portugal, en què el cavaller Sant Jordi encara acompanya, igual que hem comentat aquest matí que Sant Miquel acompanya els diables, doncs Sant Jordi acompanya el drac. És una característica perduda a la Festa de Tarragona.
No, nosaltres no el tenim, aquest
no
Sant Jordi.
Tenim. Ni a Catalunya hi ha cap rastre en aquest moment viu. Jo conec el cas de Montsau i alguns llocs del centre d'Europa que doncs, també l'han mantingut. No?
De totes maneres, és normal que adquireixi formes diferents, perquè el drac i Sant Jordi és un element de la mitologia universal, no és només propi de Catalunya.
Exacte, sí, sí, és un element fins i tot doncs, que supera l'univers cristià, no? També és un element doncs, molt, molt interessant d'analitzar també perquè surt del que seria la síntesi dels elements, no? En Joan Prat, l'antropòleg de la Universitat de Tarragona, va fer ja fa anys un treball molt interessant, també la Fundació La Caixa ha treballat sobre aquesta figura de Catalunya i realment simbolitza una mica també doncs el foc que surt de la terra per la boca, surt també aquest element aeri a través d'aquestes ales que el permeten volar, aquestes escates no, que ens recorden el món amfibi, el món marítim, no? Bé, una mica tot això plegat que s'acaba connectant gairebé doncs, amb l'interior de la terra, no? A través de la cova on resideix tradicionalment el drac. No?
Bé, en ple segle XXI, tot i la nostra modernitat, que ens engloba en tota la nostra quotidianitat, la veritat és que encara necessitem de fabular amb bèsties com aquestes, necessitem d'imaginar i de tornar enrere, ni que sigui un moment a l'any, de retrobar-nos doncs, amb allò que ens és propi, no? com a gènere.
Jo dic que avui en dia els tres tombs per Sant Antoni tenen molt d'èxit, perquè com els cavalls ja no els veiem pel carrer, doncs per això s'han fet tan populars. No?
M'estàs dient que fa molts segles aquestes bèsties existien?
No sé si existien o no, però el que és cert és que per uns moments mirem aquí la façana de la catedral de Iolanda i per aquestes bèsties que estem veient amb
aquests
pinacles inacabats, aquestes gàrgoles, doncs en el fons van baixar de la catedral. No? Magnífica l'entrada de la Víbria en aquest moment,
doncs
amb aquesta carretilla groga, allò que comentaven del gust artístic. La Víbria ha entrat amb una carretilla poc habitual.
Però aquest matí la Víbria ja s'ha comportat, eh? Ja hem tingut un foc ben maco, eh? Ja, fixa-t'hi que és magnífic, eh?
Sí, sí, utilitza una carretilla amb una perla que se'n diu molt més bonica, és a dir, és una mica aquesta estètica que van incorporant progressivament i que ens permet veure, en el fons, aquests detallets bonics que, si et fixes, no han fet tant d'espai
Era bastant inofensiu, entre cometes,
menys
molt mesurat.
Exacte,
i van fent de mica en mica.
Sí,
és com si van sortint com petits estels de cadascuna de les extremitats de la Víbria.
Sí, sí. I a més, doncs, ben combinat aquest groc d'entrada al Pla de la Seu amb aquesta carretilla de perla, doncs molt boniqueta també i molt agradable. Vaja, i darrere hi ha aquests trabucs del Vall de Serrallonga que també... avui també ha hagut un company que m'ha apuntat després una noteta, vol recordar-ho també.
T'han fet revàlida, durant la sobretaula.
El Serrallonga, evidentment, hem dit que és una peça del segle XVII perquè es va incorporar... la figura del bandoler és del segle XVII, per tant, no podia existir de cap manera. Però és cert, i és bo recordar-ho, que ja en el segle XVI a Tarragona se feien salves ben concertades, que vol dir que els grups que tenien arcabussos disparaven. Aquests grups eren una mena de milícies, no eren el Vall de Serrallonga, eren unes milícies que existien al marge de l'exèrcit professional. Aquestes milícies s'anomenaven soldadesques, venien a ser una mena de sometent que funcionava d'una manera diferent i va haver un moment que van ser molt perilloses per als exèrcits oficials, per la qual cosa l'Estat, els militars, van decidir reorganitzar el tema i a Catalunya, a través dels Valls de Serrallonga i al País Basc, a través dels moros i cristians, van reciclar cap a feines protocolàries i festives una gent que tenia un armament a casa que la veritat preocupava molt
als
exèrcits oficials. No? Per tant, això sobretot va agafar molta força a partir del decret de Nova Planta de Felip V, que clar, Felip V, el rei espanyol, doncs clar, va témer qualsevol revolta popular i per tant va tolerar aquestes comparses, aquests elements festius al llarg de tot el Mediterrani i també en altres llocs d'Espanya, amb aquestes soldadesques, però que ja van passar a tenir una funció més protocolària com la que estem veient aquí en aquesta festa Santa Tecla amb el Vall de Serrallonga. Per tant, efectivament, els antecedents anteriors del Vall de Serrallonga a Tarragona, tot i que evidentment també hem de reconèixer que fins al segle XIX doncs, els companys del Serrallonga doncs, no trobem les primeres documentacions. Són un dels elements més prohibits a Tarragona, perquè doncs, l'autoritat en el segle XIX, no només ells, sinó tots els valls de Trabucs, com Sebastiana del Castillo, La Rosaura, Marcos Vicente, Juan Portela, el Vall de Sant Magí, que també portava Trabucs, tot i que a l'època romana no hi havia Trabucs, doncs van ser castigats i prohibits per les autoritats, sobretot aquelles autoritats que van agafar força en el segle XIX, que van ser les autoritats del governador civil i militar, que fins i tot van usurpar la presidència de la processó a l'alcalde de la ciutat.
A punts històrics necessaris per comprovar alguna cosa doncs, que tots intuïm, però que ara tenim la certesa, que tot això té un sentit i obeix a unes circumstàncies històriques concretes. Totes aquestes figures, totes aquestes manifestacions populars no surten ni sorgeixen de l'avorriment d'un col·lectiu. No, és veritat, no sé què fer, miro la tele, no. Abans no és que no hi hagués tele i no sabien què fer. És que realment tot obeeix a tot un seguit d'esdeveniments de la vida quotidiana de les persones, no?
Sí, sí, no, la cosa tot té l'explicació, no? Vull dir que és important no, de recordar-ho i, per tant, doncs, a mi m'agrada molt de recordar aquestes coses. Aquí ens està saludant els companys del Vall de Serrallonga, els quals han fet doncs, esment ara. També vol recordar que entre aquests companys del Vall de Serrallonga hi ha la persona, i vull dir-ho també per microfonia, que durant anys ha estat col·laborant com a voluntari amb l'Encesa de l'entrada del braç de Santa Tecla, que donava la senyal d'aquest sostre de foc
que no tenim.
Que no tenim avui.
Que enguany no tenim.
Però bueno, també un record al company Jordi del Vall de Serrallonga, que sempre ha fet aquesta feina difícil, que com us podeu imaginar, aquí és molt complicat de donar les senyals i cadascú ha de fer una feina, i el Vall de Serrallonga està ubicat estratègicament aquí a la porta de la catedral i sempre fa una funció fantàstica, no?, de col·laboració. Jo sempre des de l'època que el Joan Menchón va liderar aquest projecte amb altra gent, no? Doncs penso que ha sigut una de les entitats que sempre ha estat al peu del canó. No us he vist mai un no en cap dels aspectes, des de l'organització, des de les altres entitats, des de que els altres companys d'altres colles de Catalunya, de Perpinyà, doncs els han demanat una cosa, sempre he vist una gent increïble.
Molt predisposada.
Sí, sí, a més fan una feina excepcional. Ahir a la nit, sempre les trabucs s'han de netejar i ahir la nit els companys del Vall de Serrallonga, doncs com és ritual, passen una bona estona de la nit de Santa Tecla, no a la plaça de la Font de Revetlla, sinó a la casa de la festa.
Preparant tot perquè estigui a punt l'endemà.
Exacte, jo penso que això és d'agrair i em sembla que aquestes petites coses, aquestes interioritats de la festa que normalment no s'escriuen ni als llibres ni es diuen, és bo de conèixer, no? Aquesta col·laboració estreta, i en aquest cas vagi aquí una salutació molt especial a aquesta gent del Vall de Serrallonga de Tarragona.
Totes les bèsties, totes no, perquè encara ha d'entrar aquí al Pla de la Seu al Lleó, però l'Àliga, la Mulassa, bueno, el Drac i la Víbria, que els havíem esmentat, ja s'han situat estratègicament per esperar la tornada de la processó.
Sí, sí,
el lloc on se situen sempre és el mateix, perquè de fet, i cara tots encarats cap a la façana de la catedral, perquè serà aquell moment que tots esperem, eh?
Sí, sí, això va en crescendo, eh? És a dir, en aquest moment doncs, ja veiem com van prenent posicions, hem sentit el dringar de les campanes de la Mulassa, també un altre detall molt bonic de l'amic Serramià, que va fer-nos veure que la Mulassa havia d'anar en campanes i no
van superar la polèmica de la corona a l'escut, però escolta...
Sí. Però això és un altre detall interessant, que els que som uns urbanites doncs no hem viscut mai, no? Però aquestes campanes són les característiques de les mules. Les mules no porten picarols, no porten cascabells, porten campanes. És la diferència entre la mula i el cavall, no? I per tant, doncs aquí també un apunt. M'agrada remarcar-ho perquè són aquests detalls que fan que una festa sigui creïble per quan ve algú que no, bueno, que és expert, no en festa, sinó expert en animals de càrrega, no? I això és important perquè, clar, si fem aquí una figura, no? O surt una figura i resulta que ve doncs, un traginer i estem... Però
escolteu, doncs... això no, això és una mica de cartró pedra, i no,
sí, no.
En absolut.
També, no sé, des d'aquí, mentre veiem com van entrar les presses, ara entra el lleó, ja detectem, tot i que estem...
Perdona, Jordi, trobaran lloc on ubicar-se, però no serà fàcil, perquè ara sí que és cert que el Pla de la Seu està absolutament ple.
Està a petar, que diem, això
ara
està
a petar. Ara ja és una cosa, petarà, ple com un ou,
Encara ens cap gent aquí sota la nostra balconada.
Sota la nostra balconada, sí, però sí, Déu-n'hi-do.
Sí, algú ens escolta, vinguin cap aquí al lateral on tenim la Mulassa, que darrere hi ha un bon espai i encara hi pot entrar molta més gent. Dèiem que veiem doncs, també gent d'altres poblacions, com sempre Vilafranca al peu del canó, la Festa Major de Vilafranca també veig aquí algunes cares conegudes dels companys de l'administració de Sant Fèlix i anteriors administracions que són experts organitzadors d'aquest tipus de festa, el model del Camp de Tarragona al Penedès, també aquí entre el públic. Dic que enguany l'entrada de Sant Fèlix va ser molt criticada, precisament també perquè la pirotècnia no va acabar d'anar com tocava. En aquest cas, no perquè faltés un element o deixés de faltar, va haver la mala coincidència d'unes obres a la façana de la catedral amb una innecessària disposició d'extrem cel per part de Protecció Civil de Vilafranca al Penedès, que va impedir que, en aquest cas, la pirotècnia valenciana Turís pogués lleuir les seves carcasses, que és l'element característic aeri de la festa, no? Doncs en aquest cas, van obligar a tirar catxes xineses, cosa que va deslluir moltíssim l'entrada de Sant Fèlix. Una mica sembla que portem l'any de les entrades doncs, amb problemes amb la pirotècnia, no sabem si venen derivades o no per aquestes disposicions, aquest excés de cel que està motivant la directiva europea, però que caldrà reivindicar perquè, evidentment, s'està notant amb conseqüències en festes importants com Sant Fèlix de Vilafranca.
A veure, val a dir que és una especulació, però podríem pensar que tot aquest sostre de foc que tradicionalment es fa el dia de Santa Tecla, l'arribada del Braç, sigui per aquesta directiva europea. Estem especulant, eh?
Sí, sí,
no tenim la informació ni de bon tros, però clar, com que és bastant inexplicable, ho podem interpretar així, tenint en compte experiències d'altres poblacions.
Sí, bé, el cas és que es va produint aquesta situació, jo ja és el segon cas important que veig, a banda d'altres poblacions de menor importància, però vaja, les diferències són notables, no? En aquest moment entra la banda de música de Cardona, una banda torera.
I torera, perquè van fent un moviment, que déu-n'hi-do,
sí.
Eh?
La banda de Cardona és una banda que explica una mica...
Crida molt l'atenció la tuba blanca.
Sí, bueno, això és una licor.
No és una tuba? Des de lluny em semblava una tuba, però s'assembla.
És una variant de les bandes, de les marching bands, de les bandes de jazz, que es va incorporar també en bandes, doncs, militars, diferents tipus de bandes. S'utilitza molt per fer jazz, aquest tipus de tuba especial que es diu alicor. La banda de Cardona és una banda que toca els toros de Cardona, perquè Cardona té una plaça de gran valor patrimonial perquè està construïda, doncs, de manera provisional, però sobre uns fonaments fixes que són els que estan a la plaça Major ancorats, anclats tot l'any, perquè la gent pugui, doncs, una vegada a l'any construir aquesta plaça, doncs, efímera, no?, que serveix per fer bous de plaça amb una població del nord de Catalunya, cosa bastant inusual, però és que realment el paisatge festiu de Catalunya, doncs, de fa 100 anys tenia poc a veure amb el d'ara, i aquest paisatge festiu tenia també una notable presència en aquelles comarques ramaderes dels bous, i per tant Cardona ha mantingut aquesta tradició. També una salutació aquí, doncs, a aquesta plaça festera per excel·lència de Catalunya, no?, que és el nord de Catalunya, la Catalunya Vella, i que ens ha acompanyat aquesta festa major, doncs, amb aquesta banda taurina, no?, de la banda de Cardona, no?
2 minuts, 3:15 del vespre, sou a la sintonia de Tarragona Ràdio, la ràdio de la ciutat, la ràdio de les festes, i ja sabeu que a través d'internet ens podeu escoltar a tarragonaradio.cat. Els gegants de la ciutat s'estan situant estratègicament i seguint la tradició, insistim, als laterals de la porta d'accés a la catedral, una mica manllevant el lloc de privilegi dels apòstols. Els protes som nosaltres avui, els gegants de la ciutat.
Molt bona aquesta. És una de les imatges, jo diria, de nen de la Festa Major de Tarragona, aquests gegants que esperen al matí, mentre es passa l'ofici, que esperen aquesta mitja hora, segur que ens queda...
La geganta s'ha assegut, eh?
Sí, sí.
El portant ha sortit una mica, però diu, escolta, és que ja no puc més, estic rendit.
És aquestes figures, doncs, que com a mínim aquí hi ha una part de la història de la ciutat, aquesta geganta vella, avui coneguda també com del Cos del Bou, perquè és de l'any 1904, la porten els veïns d'aquest barri, aquesta geganta, doncs, que haurà viscut moltes vicissituds, de tots els que estem aquí, dels que ens han precedit, i que té una part de la història, doncs, allà dins del seu cor, no? Igual que ho té la geganta Mora des del 1851 o la Negrita del 1859. Aquests 150 anys de Negrita, novament, recordem-ho, important. M'encanta aquests dies els nens amb la seva samarreta groga amb la imatge de la Negrita. Aquí, molt a prop, també tenim a la gent de la botiga La Lluita de la Negrita, amb una casa llindar.
La veritat és que sí, estan aquí en una casa llindar.
I els hem felicitat, no?, d'aquesta...
Doncs sí, perquè és dels establiments que més sempre ha donat suport. Molts establiments de la ciutat donen suport a la festa, però val a dir que el Negrito i la Negrita és dels establiments que des del primer moment van buscar la manera de crear un marxandatge abans que hi hagués l'estand de les festes i tot aquest catàleg, sí, sí, de productes. Ells ja van apostar per aquesta imatge de la festa.
És un invent anterior, per sort, no?
Sí,
sempre
sí.
Hi ha gent que el mateix nom de la botiga, doncs, ja explica una mica la voluntat dels seus propietaris. A més, home, també recordar, doncs, que en aquesta botiga, doncs, va néixer el Melcior, que és l'actual cap de colla, president, perdó, dels Diables Voramar, del Serrallo i de la Víbria, i per tant, doncs, home, també ja veig que la nissaga segueix, i per tant també és interessant, no?, de veure...
I que enguany també han incorporat un altre element al marxandatge, que és la bossa.
La bossa de les festes.
La bossa de les festes, que no parem.
La bossa de les festes. Bueno, aquí, i ara això sí que va creixent de to, entren els balls...
Sí, és que a mesura que es va incorporant tot el seguici novament aquí al Pla de la Seu, clar, la cosa, l'emoció va pujant,
Sí, ve que al lluny, al Vall de Cercolets, amagat enmig de la voràgine, tenim un component de Quico Urcel i el noi algú de Ferreries, que ha fet una suplència del timbaler oficial del Sainestre Esmall de Vinaròs, i el Sergi Molina, doncs, aquí està acompanyant-nos d'aquesta festa major. No ho hem dit aquest matí, no hi ha hagut...
Però aquesta formació ve molt sovint a Tarragona, vull dir que sí, ho han sentit una mica tarragonins,
sí,
també.
Sí, el Sergi, a més, comparteix alguna experiència de formació amb ell, i avui hem coincidit a l'hora de dinar, bueno, abans de dinar, i, bueno, li dic, ostres, Sergi, com ens hem de veure, aquí? Tocant el tabalet amb els dolçaners de Tresmall de Vinaròs, que són també uns dels que ens han acompanyat d'aquesta festa major, i que, bueno, en tot cas, no deixa de sobtar aquesta presència de músics, jo diria, molt reputats amb aquesta faceta més popular de la celebració, no, de carrer, que en el fons no és altra cosa que el que feien. És a dir, els músics del 22, doncs, tocaven tota la nit a les Revetlles, també de les diferents placetes de la Peralta, i després empalmaven amb les matinades amb l'ofici i la processó.
Imagina't.
Era una feina encara més dura de l'actual, no?
Home, de fet, és el que diuen, quan parles amb els representants de les colles, ens ho passem molt bé, ningú ho dubta. Però a veure, nosaltres que hem estat estones al llarg del matí, ara també a la processó, clar, pensem, la passada del seguici i al vespre, aquest matí, ara a la tarda, Déu-n'hi-do, has acabat bastant baldadet, les coses com siguin.
Sí,
que es fa amb gust, perquè vols, que ningú t'hi obligui, tot el que vulguis, però Déu-n'hi-do, no,
És una part de... Bueno, la festa, diuen que és el moment de l'any que més es treballa per part d'aquesta gent, i jo penso que bona part de raó té aquesta observació, perquè és una intensitat molt gran, i em sembla que, doncs, bueno, també és important, doncs, veure que hi ha gent que creu. Indicacions aquí...
Dels portants de la Mulassa, que diem alguna cosa de la Mulassa. A veure què volen que diguem de la Mulassa.
Potser ens conviden a pujar dalt de la Mulassa, no? El Javi Salvador també.
Home, doncs no estaria malament fer l'entrada del braç dalt de la Mulassa, Jordi,
Home, sempre pots...
Allò, rotllo toro mecànico,
Ens ensenyen la nena que pujarà dalt de la Mulassa, que és la que baixarà les escales després a la baixada, la filla de, en aquest cas... De,
I que en té ganes, que ja diu que en pugin, que en pugin.
Sí, amb el seu mocador, saluda aquí a la balconada aquesta que tenim, gràcies, doncs, a la col·laboració d'un altre dels elements importants de la catedral, que és l'escola, doncs, Cantòrum dels Amics de la Catedral.
Home, que ens han cedit aquest balcó magnífic.
Cantants també dels gojos de la catedral, i, doncs, part indispensable sota les ordres de Miquel, de mossèn Miquel Barberà, jo diria una de les persones indispensables en la Festa Major de Tarragona.
Al Vall de Valencians entren amb les seves torres,
Les torres que es posaran concretament a la cantonada del futur hotel.
Del futur hotel de... No es diu de luxe, com es diu? Així en argot ara turístic correcte.
High standing, no?
Bé, sí, ho pots dir en anglès, que és el mateix. Hotel con encanto.
Ah, molt bé, molt bé.
Hotel con encanto.
Està bé, està bé. Doncs està bé que hi hagi un hotel aquí,
Home, no, perdona, Jordi. Això convertit en un hotel al casc antic de la ciutat et recorda aquestes ciutats règies també de la resta de l'estat espanyol, que tenen els seus hotels selectes al casc antic, és magnífic.
Jo, de les parts més interessants que crec que té la Festa Major de Tarragona també és aquest entorn monumental únic i estranyi.
Doncs sí, perquè tot això en un escenari, diguem-ne, com d'edificis de ciment i normalets, com que no seria el mateix.
La veritat, no m'ho veig.
Imagina't, amb això que dèiem de la normativa de foc, que necessita tot aquest espai, que ho hem d'anar a fer?
No donis idees, no donis idees.
No, que ho hem de fer? Sí, ens estem rampant pel tema de l'electricitat.
Estem amb el ferro de
la balconada. Jo m'estic rampant tota l'estona, però com que sóc mal sacrificada no he dit res. No, doncs el que et deia, imagina't fer sota, no sé, el Passeig del Miracle. Bonic, sí, però no seria el mateix.
No quedaria igual, però vaja. En tot cas, és una de les avantatges que té Tarragona, que ens ha permès al llarg de la història, doncs, anar, doncs, acumulant, doncs, moltes façanes que donen aquest espai, doncs, magnífic, en aquest cas del Pla de la Seu, però també d'aquestes escales de la plaça de les Cols, d'aquest escenari medieval que aporten les voltes del carrer Merceria, l'antic ajuntament de l'inici també del carrer Major, tot aquest escenari extraordinari que ens explica la història de Tarragona, i jo penso que en aquest moment ja no hi cabem ni al balcó.
No,
companys
de
premsa gràfica també estan aquí a tope.
Aquest balcó també ja s'està posant una mica overbooking.
Encara pujaran més companys de premsa gràfica, salutacions de la gent, indicacions...
Que saluda, que tothom saluda.
si ens volem amagar, no ens amaguem aquí.
Bé, també veiem la Mica, la fotògrafa israeliana, que ja l'hem vist aquest matí, que no para tot el dia, que participa d'aquest programa, d'aquesta iniciativa de Pep Escoda, La Festa als Ulls. També la Mica també diu, puc pujar al balcó?
Aquí pujarem.
Doncs que pugi al balcó la Mica i que també faci les seves fotografies, perquè el producte del seu treball el podrem veure a la Santa Tecla del 2010 en forma d'exposició a La Festa als Ulls.
Això esperem. Ja veig les atxes de la Moixiganga que entren a Pla de Palau, això vol dir que realment hi ha tota la part de Seguici està dins del Pla de la Seu. Els grups es van separant a banda i banda fent aquest corredor especial.
No és fàcil fer-ho ara, el corredor, perquè la veritat és que ara el Pla de la Seu està impracticable pels grups.
I encara han d'entrar les colles castelleres, pensem
que són colla,
mil persones més. Aquest espai que invitaven a que la gent ocupés, no patiu, que ara s'ocuparà perquè vindran...
Sí, de fet ja s'està ocupant.
Castelleres, no? Ara, encara ens espera una estoneta perquè puguin entrar aquestes quatre colles, muntar els pilars. Ja veiem que els set pecats capitals i la Moixiganga han quedat situats, que són els darrers elements del Seguici, i està bé també que el Seguici, et fixes, té uns punts visuals que ens permeten saber com va tot. De les Gitanes, el Ciris, la Sánchez...
Són punts de referència.
Són punts de referència que ens van permetent una mica també veure com tot això avança. No? Jo crec que és una de les coses que passen a la festa, no? I que a vegades no te'n dones compte, però que ens van marcant visualment. No? En tot cas, la part del Seguici ha sortit a les 7 i 10 d'aquí de... No, perdó, a les 7 i 20... No, a les 7 i 10, diem bé, del
Pla de la Seu. Sí, aproximadament, sí.
I torna a estar tota tancada aquí, pràcticament quan falten 5 minuts per les 9, per tant, pràcticament dues hores de recorregut, no, pels carrers de Tarragona, no, d'aquest Seguici popular. I el braç de Santa Tecla, recordem-ho...
No trigarem gaire a veure'l,
Ha sortit més tard a les 8. Ara falten només les colles castelleres. Bueno, aquest només...
El només, fins que se situen, quan deies que podia suposar en volum de gent les colles castelleres?
Pel cap baix, unes 1.000 persones.
Unes 1.000 persones que encara s'han de situar aquí, al Pla de la Seu, i després ja, quan arribin les colles, segur que entra el braç, perquè clar, amb el que han de trigar per instal·lar-se, no només han d'arribar, és que s'han d'ubicar i s'han de preparar per aixecar els pilars. Vull dir, no és allò arribo i m'hi poso, no. S'han de situar estratègicament cadascun al seu lloc. Com si tinguessin marcat un cercle de tissa, s'han de situar de guix, en aquest cas, que ho he dit malament, doncs això, un cercle de guix, doncs han de buscar el seu espai.
Sí, i entren en fila índia, com és tradicional.
No, és que, bé, Jordi, tu dius que és tradicional, no podrien entrar d'una altra manera, amb el volum de gent que hi ha en aquests moments aquí al Pla de la Seu.
Jo sempre m'he plantejat, passa que és molt difícil dir-ho, no? Però jo crec que aquí amb la gent per fer el pilar faríem, perquè realment aquí la gent... Els xiquets de Tarragona en aquest moment estan ocupant des de... els pinacles més propers de la façana on estem nosaltres ubicats, tot el Pla de la Seu, i els perdo ja pràcticament a l'entrada del carrer Nou del Patriarca. Imagineu-vos la cua que hi ha aquí, no? Una colla amb molt de sentit, amb molta història, des de l'any 70 aquí al peu del canó, amb aquesta camisa ratllada que ens identifica amb la Negrita, no? També una colla popularment coneguda com els Matalassers, una colla extraordinària que a més s'ha convertit ja en els darrers anys en una colla de nou. Avui hem tornat a veure un magnífic, també 3 de 9 carregat, i jo penso que és bo tenir present aquesta feina ingent que els xiquets de Tarragona fan també per la ciutat, la colla de gana de la ciutat, hereva també de les nissagues castelleres de la colla vella dels xiquets de Tarragona i de la colla nova dels xiquets de Sant Magí, aquelles camises morades i aquelles camises blaves que van desaparèixer amb la fusió que va propiciar l'Ajuntament l'any 1970, fusió que no va ser ben viscuda aleshores, sinó que va ser bastant criticada per part d'elements de les dues colles, i que en canvi al final ha configurat una personalitat castellera pròpia, diferent de la resta de colles, amb aquest local del carrer Santana, i també amb una feina molt important que han fet les darreres juntes dels xiquets de Tarragona, que és rejuvenir la imatge, veure que no tots formen part d'una única classe social, sinó que hi ha una interprofessionalitat, un interclassisme molt important, una feina, per tant, molt destacada d'aquesta colla, i ho diu un que té el cor a la colla jove, però que realment
no, però s'ha de fer justícia.
Em sembla que és de justícia reconèixer aquesta feina de tota aquesta gent de les camises ratllades.
Les camises ratllades tenen molta dificultat, per situar-se.
I ara ja sentim el toc de processó. També és una de les coses boniques de Tarragona, entre la colla jove, amb les camises liles, també colla de nou, amb aquests tres i quatre nous també protagonistes de la diada del diumenge passat, d'aquesta diada que situa Santa Tecla just a darrere Sant Fèlix, amb aquest freca-freca que van mantenir doncs, la colla Xiquets de Tarragona, la jove Xiquets de Tarragona per una banda, i per altra banda els castellers de Vilafranca amb la colla vella dels Xiquets de Valls, aquest freca-freca que ha fet revolucionar la ciutat a nivell casteller, que ha fet incorporar nou jovent a les colles grans de la ciutat, que ha fet agafar doncs, un sentiment de pertinença novament a l'univers casteller més important, a l'elit de les places de gamma extra. Jo penso que ens ho mereixíem com a ciutat, ens ho mereixíem com a plaça on es van veure les primeres gestes dels castells de gamma extra en el segle passat, aquí molt a prop d'on estem, a la plaça de les Cols, amb aquells 3 de 9 de la colla nova dels Xiquets de Valls i 4 de 9 de la colla vella dels Xiquets de Valls de l'any 1881, que la premsa va deixar constància, aquest reconeixement cap a aquells primers cronistes castellers precedents de gent com el Surinyac, no?, i tants altres que ens expliquen rere dia doncs, aquestes evolucions del món dels castells, i que ja en el segle XIX doncs, van tenir aquí a Tarragona uns antecedents importantíssims. No? Jo penso que aquesta feina de gladiada castellera que han fet Xiquets i Jove, i posem-hi noms també l'Albert Grau de la Jove i el Joan Sala dels Xiquets, que són els representants del grup de treball que se n'encarrega de mimar aquesta diada, jo penso que ha donat els seus fruits, i em sembla que és just i necessari reconèixer-ho. Igual també de dos noms importants, un vinculat també a la premsa, que avui en dia no està aquí a Tarragona, sinó que està al Parlament de Catalunya, l'Ivan Rodon, de la colla vella dels Xiquets de Valls, o un mític casteller i cap de colla de Vilafranca, Lluís Esclassans, que va ser la primera persona que va dir a Tarragona tornarem a tenir un gamma extra i farem el 2 de 9 amb Forre i Manilles. Per tant, jo
doncs, penso, escolta, el pronòstic el va encertar.
El va encertar, i jo crec que és bonic dir-ho al cap d'uns anys, perquè doncs, també va haver premsa.
Sí, en el moment que s'ha baixat la passió, perquè ja sabem que la passió és una de les característiques del món casteller, val la pena recordar-ho. La distància, diguem-ne, que posa tothom al seu lloc.
Sí. Jo penso que l'any passat, en una jornada que no va haver gamma extra, però van haver molts castells de nou, també hi havia algú que ja s'afanyava a dir que aquesta diada estava condemnada al fracàs. Doncs home, penso que s'ha vist tot el contrari, i em sembla que aquesta gent magnífica que són els castellers han de tenir el paper que toquen en una festa de primera com és Santa Tecla, amb aquesta festa patrimonial important, amb aquesta festa tradicional d'interès nacional, festa d'interès turístic a nivell estatal, i per tant em sembla que mereix la feina dels castellers un reconeixement importantíssim.
Castellers que quan són pràcticament les 9 de la nit, ja han entrat també la colla jove, encara han d'entrar les altres dues colles de la ciutat.
Dificultats, la jove.
Moltes dificultats. I és que la visió, diguem-ne, que és molt bonica des de la nostra perspectiva privilegiada d'aquesta plaça, és absolutament plena de gent, però m'imagino que moure's en aquest moment per aquest espai és pràcticament impossible, i encara queda molta gent per incorporar-se a la plaça, i que a més han d'aixecar els pilars i ha de revelar el braç de la Santa i ha d'arribar a tota la corporació. Vull dir
anem,
que
anem en temps, jo penso que s'ha recuperat el temps perdut a la pujada, i bueno, no sé si no, si ara les colles hi posen una mica de ganes i d'empentes, perquè no hi ha altra manera d'entrar aquí a Pla de la Seu, doncs és evident que es podrà veure. Jo penso que és una de les coses boniques de la festa, no? És a dir, veure també aquesta participació extraordinària. Jo penso que es poden posar i treure molts actes de les festes, espectacles, noms, persones, grups, el que vulguis, però
nens,
evidentment
un nen pot passar, vol passar
i tant,
per sota teu.
Un festero,
si
amb el mocador, un festero amb el mocador de Santa Tecla de color carmesí.
Vinga, ja ha passat.
Cap a baix, i amb la samarreta també de les festes, que queda absolutament autoritzat a passar pel mig dels micros de Tarragona Ràdio. Deia que, evidentment, l'entrada al braç de Santa Tecla és el que és, per mi és l'acte indispensable d'aquestes festes, i que podem moure moltes coses, tocar-les, retocar-les, però, sens dubte, aquest moment és únic, i jo penso que realment és allò que tota la ciutat sigui en directe, sigui en els balcons, sigui a plaça de les Cols, a les escales de la catedral, escoltant la ràdio o seguint per diferents mitjans de comunicació, doncs, aquestes retransmissions, doncs, ens estan aquí amb aquesta, en aquest moment d'identitat tarragonina tan marcat, i jo diria identitat també del país, de Catalunya, perquè aquí hi ha, sens dubte, doncs, molt de pes també de les arrels més profundes del país, no? Una relíquia que va arribar gràcies a la intercessió d'un rei català, una relíquia, doncs, que ha estat estimada i venerada, i per tant em sembla que estem davant d'un d'aquells moments realment extraordinaris, no? No vull semblar exagerat, però jo, que és la primera vegada que veig l'entrada des d'aquí dalt, en canvi he vist bastantes altres manifestacions d'aquest tipus d'altres nivell. Jo en aquest moment només recordo dos escenaris semblants, els dos a la ciutat de Sevilla. Són
Setmana Santa, seria.
Setmana Santa, Sevilla. Un és la madrugada amb aquella sortida i entrada de la Macarena. No té res a veure la Macarena amb la nostra Santa Tecla, però és una imatge molt semblant la que es veu des d'aquí dalt. I per altra banda, una altra plaça també molt sevillana, que és la plaça del Salvador, que és el cor de Sevilla. És una plaça també d'una extraordinària càrrega, amb una basílica de gran importància, i per tant, realment, jo crec que estem en un nivell extraordinari.
Totes aquestes imatges tenen una característica comuna, en aquest cas amb la de Tarragona, que és aquest temps d'espera i d'expectació alhora.
Sí, és increïble.
I tant se val estar de peu tanta estona, arribarà el moment i tothom vol ser-hi aquí, ningú s'ho vol perdre.
Això és una d'aquelles coses que té la festa. Veiem el braç de Santa Tecla, li costarà molt arribar, el veiem a la llunyania.
Li costarà perquè hi ha moltíssima gent, no, és difícil fer-se lloc, eh?
Però vaja, esperem que la colla jove acabi d'ubicar-se, molts efectius en la colla jove, igual que amb la colla Xiques de Tarragona, colles eufòriques, evidentment, colles d'any de nou, i per tant això vol dir més gent a la professora, i aquest tempo és, doncs, necessari per anar col·locant totes les colles. Ara serà més fàcil l'entrada de Sa Ràdio Sant Pere i Sant Pau, amb menys gent, lògicament, i per tant penso que es podran col·locar d'una manera, doncs, més fàcil.
De totes maneres, Jordi, perdona, tenint en compte una mica el que és la seqüència de tants anys de retransmissió de la processó del braç de Santa Tecla a Tarragona Ràdio, tret de l'any passat i algun altre any que va ploure, és a dir, normalment sempre és bastant puntual sobre l'horari previst, podríem dir-ho així, eh? Són sí. Les 9 i 4 minuts, està previst que arribi cap a un quart. Dius, home, en 10 minuts vols dir que pot arribar aquí? Diu sí, 10, sí, sí. Diu 15, però sí, arribarà, o sigui, perfectament.
Si no hi ha cap problema ara amb el Serrallo Sant Pere Sant Pau, bé, Serrallo ja ha optat per desmuntar formació de colla i entra en fila Índia, perquè evidentment ja veu els problemes, i el mateix farà...
Aixecant els timbals amb la mà, perquè és impossible sí. Moure's amb els timbals.
Sí. Home, ara el que s'ha de tenir una mica de picardia és aguantar la part religiosa perquè s'acaben de col·locar les colles, clar. Perquè si no és un enrenou, eh? És a dir...
Aquesta és una altra... Aquestes colles han d'aixecar uns pilars, amb tanta sí. Gent, no és fàcil, sí,
ara,
eh?
Jo penso que des de la ràdio que s'ha de... Doncs, és... veure la tranquil·litat que requereix aquest moment, perquè aquí tothom ha de poder fer la seva feina, i per tant hi ha molta gent que s'ha de col·locar encara. Hi ha dues entitats que encara estan pendents de poder-se ubicar. Jo crec que ara els Xiquets de Tarragona ja té els enxanetes fins i tot a punt.
Clar, des de l'alçada podem més o menys controlar per les taques dels colors de les camises de cadascuna de les colles i els podem diferenciar. I com tu bé deies, encara no s'han pogut col·locar. La vella més o menys sí que ho té per la mà. Ara veiem la jove també, ara està intentant col·locar-se en paral·lel amb la vella, els Xiquets del Serrallo, i ara entra la colla de Sant Pere i Sant Pau, que imaginem que es posarà en paral·lel amb la jove, que comença ja a fer pinya.
Ara és un moment delicat, perquè ve que munta la moixiganga ja, per tant vol dir que el braç...
El braç ja el veiem des d'aquí.
El braç no para, ballen també els balls.
Ara ja comença aquesta seqüència imparable.
Les 21 salves de rigor.
Poca broma, perquè la jove sí que està fent la pinya.
Sí, sí.
Els Xiquets de Tarragona també. Encara el Serrallo, Sant Pere i Sant Pau, encara s'està col·locant, encara no ha pogut col·locar-se per fer la pinya.
Bueno, és un moment complicat, però jo penso que se'n sortiran aquí les dues colles.
I tant que se'n sortiran.
I les, ara sol...
Vall de Valencians aixeca la seva torre per una banda.
Sí, sí, la... l'entrada en aquest moment, a la part inicial, està funcionant bé. Hi ha la figura de la Pietat, si no m'equivoco, a la moixiganga, la torreta de Valencians carregant-se.
Els Xiquets de Tarragona comencen a carregar el pilar.
La cucafera aixecada, el braç passa en aquest...
La Mulassa comença a fer dringar sí, sí. Les campanes. Ara tot a simultani.
La pirotècnia, Martí, ja...
Ara comença aquell moment que dèiem, Jordi, ara.
I, bueno, jo, Sant Pere i Sant Pau, doncs deu d'estar patint, però entrarà.
Entrarà, els xiquets del Serrallo també comencen a aixecar el pilar.
La creu processional està passant a la davant dels valencians. Ja tenim els focs de color il·luminant el cel de Tarragona.
Les bèsties comencen a ballar i comença a haver-hi una eufòria a la plaça bastant notable.
Sí, sí, el braç separat ara, separat davant del Vall de Valencià.
Veus la impaciència de les bèsties? Mira el lleó, com vol moure's i no pot.
En el moment que el braç arribi a la cantonada, veureu exactament com encenen els grups de foc a la cantonada del Pla de la Seu.
I mentre s'intenten aixecar els pilars, les colles castelleres.
Sí, sí, estan tots col·locats, ja. Vull dir, ara ja, fins i tot Sant Pere i Sant Pau ja s'ha preparat, Ja ho veu els canonges de la catedral i tiren endavant sense cap problema. Bueno, amb bastants problemes.
Ara arriba el braç de Santa Tecla.
I en aquest moment sonaran també les salves, jo crec que aquí a plaça del Vall de Serrallonga. Efectivament.
Els trabucaires, els pilars que ja s'aixequen, pràcticament tots quatre. Van 1 de 5
de xiquets de Tarragona, pilar de la Jove, pilar del Serrallo, pilar de Sant Pere i Sant Pau. Moment magnífic. Falta el foc. Encenen els grups de foc en aquest moment i cau l'or i pell.
Cau l'or i pell, aplaudiments a la plaça. Jordi, aquest és el moment per dir visca Santa Tecla, visca Tarragona.
Visca Santa Tecla. I entrada pràcticament completada. No ha pogut girar el braç.
Perquè no hi havia espai. Era impossible.
Però, bueno, en tot cas, ha sigut, com és habitual en aquest moment, intens, i les colles de castells, doncs, apitorejant-se unes a les altres. Magnífic bano dels xiquets i pilar de 5 de la Jove, pilars de 4 de les altres colles i també doncs, aquesta intensa salva de pirotècnia que ens han fet la pirotècnia Martí, el repic de campanes que sentíem com podíem i al fons la banda de música que encara doncs, deixa anar els seus sons.
I ara tota aquesta eufòria continguda donarà via lliure perquè ara és el moment que totes les bèsties es comencen a moure, baixaran les escales de la catedral i aniran cap a la plaça de la Font, travessant el carrer Major, on des d'aquí no ho veiem, però ho intuïm i n'estem segurs, està també ple de gom a gom, com el Pla de la Seu a la ciutat de Tarragona. De moment, s'esperen a que entri tota la comitiva a l'Ajuntament, jo m'imagino que serà el punt en què les bandes tornaran a tocar, hi haurà aquesta tornada a la plaça de la Font i el seguici d'aquesta Santa Tecla 2009, haurà acabat la seva feina. Sí, molt bona feina, per cert.
Sí, sí, jo crec que les entitats al peu del canó, com toca. Avui un company de mitjans d'impresos doncs, deia doncs, la importància de la tradició i el folclore en aquesta edició 2009. Jo penso que, evidentment, en un any complex, en un cicle econòmic complex, la gent de la ciutat, la gent de les entitats, al peu del canó, i fent possible aquest miracle que és Santa Tecla. No? I jo penso que s'ha de reconèixer i sense les entitats, vull dir, la festa no tindria cap mena de sentit ni tindria aquest valor tan potent que ha aconseguit a base d'anys.